Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Especial Sant Jordi a Ràdio Calella Televisió.
Molt bon dia, el saludem en directe des de la plaça de l'Església en una nova diada de Sant Jordi, una diada de Sant Jordi que aquest any ben assolellada i aquest any el temps acompanya, fa una miqueta de brisa, que s'hi està bé. Doncs agafem el relleu dels nostres companys del CUP Lejant per arrencar aquest programa especial amb motiu de Sant Jordi, un programa que tenim bastant atapeït. Us expliquem una miqueta així per sobre del que parlarem avui. Començarem aquest programa amb unes entrevistes als guanyadors del Premi Ciutat de Calella, una gala que es va celebrar ahir a la Sala Mozart de Calella. També tindrem una narradora de contes amb la Sílvia Serra. Escoltarem les recomanacions dels llibres de les llibreries de Calella. Tindrem també un reportatge del Juguem Cantant, un esdeveniment que es va celebrar ahir dissabte al Pati de l'Os. Parlarem també amb la Laura Viciedo, que és la que ha organitzat el Festival Lúdica, un festival de diferents jocs de taula que es celebrarà el 13 de maig, coincidint precisament amb la recollida dels refugiats. També tindrem la presentació del nou programa d'aquesta casa, El Trapasser, amb en Josep Grima, i també parlarem amb la seva càmera, la seva tècnica, amb la Bàrbara Escobar, i també, com no podia ser d'una altra manera, a banda dels llibres i les roses d'aquesta idea de Sant Jordi, l'actualitat mana i avui celebra el clàssic Madrid-Barça. Parlarem també amb dos barcelonistes i amb dos madridistes. Això serà més endavant del programa i, per acabar, tancarem el programa amb els guanyadors, amb entrevistes dels guanyadors del Festimatge 2017. Per tant, déu-n'hi-do el programa que tenim avui des d'aquí, des de la plaça de l'Església. I a banda, també tindrem connexions amb la nostra companya, amb la Tanit Casado. Per tant, comencem, doncs. Tenim ja la nostra primera convidada aquí ja al nostre estand de Ràdio Calella Televisió, i parlem amb la Mercè Díaz. Ella és la cap d'atenció domiciliària de la Corporació Catalana de Salut del Maresme i la Selva. Mercè, molt bon dia.
Bon dia i bona diada.
Molt bé, com estàs?
Molt bé, molt feliç.
Molt feliç. Doncs la Mercè Díaz ve en representació del PADES, que va ser guanyadors de la modalitat d'entitats de la gala del Premi Ciutat de Calella. Suposo que contents, no?
Molt contents, molt contents. És la segona vegada que ens presentàvem i realment, doncs, aquesta vegada ha sigut una sorpresa que ens tornessin a nominar. I, bueno, i molt feliços d'haver guanyat, és clar.
Què representa per vosaltres haver guanyat el Premi de la Ciutat?
Home, és un gran reconeixement. Pensa que tots aquests reconeixements ens agraden perquè ens fan veure la nostra feina, ens fan veure que la gent reconeix la nostra feina, i això és molt important i és una manera de continuar i d'anar endavant.
Ara més endavant parlarem de quina és la tasca, una tasca molt important que la que feu. Abans, però, sabeu qui us va proposar per aquest premi?
Sí, creiem que van ser l'Associació d'Amics de l'Hospital que ens va proposar aquesta vegada.
I la primera vegada, saps qui us...
Doncs no, la primera vegada no ho sabem.
És
no
anònim.
Sí. Mira,
doncs quina és la primera impressió que vau tenir quan us van comunicar que optàveu al Premi Ciutat de Calella?
Home, doncs molt contents, perquè vam pensar que a la segona vegada doncs potser seria la vençuda, i així ha estat.
Efectivament, diuen que la tercera va la vençuda, però en aquest cas ha estat a la segona.
Sí, a la segona, molt més aviat, sí.
Doncs entrem una miqueta més en profunditat del que és el PADES. Quina és la tasca que feu i com funciona?
Mira, som un equip multidisciplinari en el qual hi ha metges, infermeres, treballadores socials, tenim psicòleg també, i tenim un treballador familiar que ajuda a les famílies a casa. I tota aquesta gent, doncs, el que fa és ajudar a la gent que està malalta i que vol continuar estant a casa, doncs, que tingui l'assistència sanitària i l'assistència personal necessària perquè pugui romandre a casa amb els seus el màxim temps possible.
Uh-huh. Aneu cada dia a visitar els malalts?
Pues mira, depèn una mica de les necessitats, de les necessitats de cada persona, eh? Si cal, hi anem cada dia, i moltes vegades, doncs, sobretot al final de la vida, doncs això és cada dia, però hi ha altres moments, doncs, que no cal anar cada dia, i estem en contacte amb ells per telèfon, les famílies ens poden trucar quan es necessiten, i fem unes visites programades que poden ser setmanals o inclús quincenals, depenent de les necessitats de la persona en cada moment.
Quins tipus de malalts ateneu?
Doncs mira, són malalts que tenen malalties molt greus i avançades i que estan en una situació que estan a final de la seva vida i que necessiten pues, molta atenció i molts cuidados a tots els nivells. No ja solament a nivell mèdic, sinó a nivell social, a nivell d'acompanyament, i és la nostra feina, és el que fem.
Per tant, una tasca molt important per totes aquestes famílies que necessiten ajuda, eh? Suposo que
sí.
Les famílies us ho agraeixen molt.
Sí, sí. Tant les famílies com els pacients. Pensa que aquesta gent volen estar a casa seva amb els seus el màxim temps possible. Tothom voldríem poder romandre a casa quan ens trobem malament, i moltes vegades no és possible perquè necessitem estar a l'hospital perquè ens han de fer proves i coses que no es poden fer a casa. Quan això ja sobrepassa aquest estadi i realment pots estar-te a casa amb els teus, doncs necessites igualment molts de cuidados i molta atenció, i nosaltres doncs, el que fem és ens apropem a les famílies i al malalt a casa i fem aquest tipus de cures i de cuidados a casa seva.
Clar, perquè no és el mateix estar a l'hospital que estar a casa. Els pacients estan més a gust a casa, eh?
Evidentment, estan molt més còmodes, estan rodejats de les seves coses, estan a casa seva, al seu llit, tenen els seus espais, tenen les seves rutines, i això és molt important, sobretot quan et trobes malament.
Uh-huh. Explica'ns una miqueta, com va néixer el PADES i quan?
Mira, el PADES, el primer PADES es va fundar aquí a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva el 1992, és a dir, que ja tenim una gran història.
Déu-n'hi-do.
I hem anat creixent també en quant a professionals, en quant a... perquè primer només era la zona del Maresme que donaven atenció, i ara donem atenció a tota la zona que abarca la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, és a dir, tot el Maresme i la Selva Marítima. Cada any atenem aproximadament uns 450 pacients a tota la zona, vol dir que atenem a molts pacients, i concretament a Calella normalment són uns 350 i 60 pacients els que atenem.
Uh-huh. I quants professionals treballeu en el PADES?
Pues mira, n'hi han dos metges, n'hi han 8 infermeres, tenim dos treballadores socials, tenim dos psicòlegs, i tenim també un treballador familiar que el tenim ens el proporciona l'Associació d'Amics de l'Hospital i la Oncolliga, que el paguen ells, i això és, bueno, és un gran avenç, perquè és molt important que aquests pacients, a part de tenir l'atenció sanitària amb els metges i les infermeres que necessiten, doncs tinguin també un suport personal per coses que ells no poden fer sols, la higiene, per ajudar les famílies, per fer les cures més personals d'aquests pacients. I això, pues, gràcies a aquestes dues associacions, doncs, ho tenim i ens va molt bé, sobretot per a aquells pacients que estan més dependents i que necessiten més ajuda personal.
Uh-huh. Déu-n'hi-do la tasca que feu, eh? Digna
sí,
d'admirar,
suposo que no és gaire coneguda, perquè la gent fins que no ho necessita no se'ns coneix, però realment cada vegada ho som més, perquè tard o d'hora pues, molta gent ens acaba necessitant pues, per un familiar, per un amic, i bé, pues a la vista està que hem guanyat el premi.
Sí, sí, molt bé. I per la gent que necessiti la vostra ajuda,
sí.
què ha de fer per poder sol·licitar-ho? Uh-huh. Explica'ns una miqueta.
Venen les sol·licituds del nostre, de la nostra feina venen a través de molts llocs. Moltes vegades són els propis metges de l'hospital que des de consulta ens activen. Altres vegades són els propis familiars o amics o coneguts que han tingut ja una experiència amb nosaltres i llavors els diuen als familiars: poseu-se en contacte amb el PA des de l'hospital, i ho fan. Altres vegades és a través dels metges de capçalera d'aquests pacients, que també ens activen, a través de molts llocs. La veritat és que és un servei que és prou conegut a nivell de l'entorn sanitari, i per tant les demandes d'assistència ens arriben de molts llocs.
Per tant, si la gent vol més informació, s'ha d'adreçar a l'Hospital de Calella?
A l'Hospital de Calella, i demanar pel PADE, si ja es posen en contacte amb nosaltres i nosaltres els truquem i donem tot tipus d'informació que necessitin.
Doncs Mercè Díaz, cap d'atenció domiciliària de la Corporació Catalana de Salut del Maresme i la Selva, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres en aquesta dia de Sant Jordi aquí a l'estand de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres.
I enhorabona per el premi.
Molt bé, gràcies.
Moltíssimes gràcies. Doncs feina important la que fan l'equip del PADES de l'hospital. Un altre dels guanyadors, hem parlat amb el PADES, que és, en aquest cas, va guanyar la modalitat d'entitats del Premi Ciutat de Calella, i en modalitat individual va guanyar en Jaume Pruna, el president del grup Pavi i Moltó, la galeria cultural de la nostra ciutat. Avui no pot ser amb nosaltres perquè el grup Pavi i Moltó té molts actes i avui tenien actes, per tant, en Jaume Pruna avui no pot ser amb nosaltres, però nosaltres vam poder parlar ahir, després de la gala, tot just a l'acabar la gala, i això és el que ens deia en Jaume Pruna envers el guanyar el Premi Ciutat de Calella. Jaume Pruna, primer de tot, enhorabona per aquest premi.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ha sigut una il·lusió gran perquè, en fi, he tingut l'oportunitat en aquesta ciutat que m'acull des de fa més de 63 anys. He tingut l'oportunitat de ser nomenat fill adoptiu. Avui tenc el Premi Ciutat de Calella. Per mi ja no puc demanar més. He treballat molt per Calella, però Calella m'ho ha compensat amb escreix.
Què representa per vostè haver guanyat el Premi de la Ciutat?
Representa que la feina que s'ha fet ha valgut la pena fer-la, que la gent ho ha reconegut i que seguirem treballant fins que Déu vulgui per la nostra ciutat, per Calella, i per fer cada vegada més país.
Vostè en el discurs ha dit que ha portat Calella a l'exterior. Expliqui'ns una miqueta.
Bueno, nosaltres hem sortit de Calella per fer coses en altres llocs on puguem donar doncs testimoni de que venim d'una ciutat, catalana, que surt del seu entorn i es dirigeix doncs a diversos llocs del país. Per tant, hem estat a Burgos, hem estat a Madrid, hem estat a França, hem estat a la Llun, a Marroc, hem fet diverses sortides i se'ns ha acollit tan bé, se'ns ha tractat tan bé, i nosaltres hem pogut fer-ho també molt bé perquè sabíem que sortint d'aquí havíem de ser uns ambaixadors de Calella, no solament una entitat, sinó que la representaven en aquells moments, i aquells moments valia la pena de demostrar que Calella és una ciutat de veritat.
Quan vostè, Jaume, li vam dir que estava nominat al Premi de la Ciutat, quina va ser la seva reacció?
Va ser una reacció completament contrària.
Sí?
Sí, en aquells moments sí, perquè jo ja vaig ser nominat l'any passat. I llavors em semblava que dos anys seguits algú podia pensar que jo apretava per poder ser nominat. Ha sigut una sorpresa, de veritat que ha sigut una sorpresa, i que jo havia inclús demanat que si podien retirar-ho, retiressin, perquè sí que em feia il·lusió el fet només de participar-hi, però per altra part donava la sensació amb dos anys seguits de que incidies que et donessin aquest premi. Per tant, sorpresa sobre sorpresa.
Per tant, aquesta insistència de la gent de Calella a que vostè guanyés el premi de la ciutat, suposo que l'enorgulleix, no?
Home, i tant, m'omple tant que demà al migdia doncs ja hi farem una altra inauguració, inaugurarem una placa a mossèn Cinto Verdaguer. Tenim preparades diverses accions ja per aquest any. Jo em trobo en uns moments una mica dèbils perquè he passat una mica de malestar, però mentre pugui, mentre la les cames em donguin i mentre el cor tingui marxa, treballaré per Calella fins al final.
Segur que encara queden molts anys. Jaume Pruna, moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona per aquesta victòria del Premi Ciutat de Calella.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Tot sigui pel bé de la nostra ciutat i del nostre país. Moltes gràcies.
Especial Sant Jordi a Ràdio Calella Televisió.
Continuem en directe des de la plaça de l'Església. Hem escoltat en Jaume Pruna envers aquesta reacció de, després de guanyar el Premi Ciutat de Calella en modalitat individual. Nosaltres continuem en directe i ara tenim amb nosaltres en Jordi Vilardell. Ell és poeta. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
I felicitats.
Ah, gràcies.
I felicitats. Recordem que avui és Sant Jordi, per això estem aquí en directe. Fas poesia, m'has dit.
Sí.
I portes una poesia a tu. És teva?
És meva, sí. Feta meva, sí.
Doncs escoltem la poesia i, i parlem.
Recitaré aquesta, que en tinc d'altres, però...
Perfecte, doncs escoltem en Jordi.
Bé, ofereixo a la ciutat de Calella una poesia feta meva, que en tinc diverses, que engrandeixen en vers l'amor, l'amistat, etc. Diu així: pomell de roses, cançó de Sant Jordi. Pujaré l'escala fraturós de tu. A l'obrir la porta trobaré els teus ulls. Avui a Sant Jordi, ara estem a l'abril. D'una rosa encesa et faré present. De ta boca roja jo prendré el clavell. Avui a Sant Jordi, cavaller gentil. Posant-la a la sina o en el cabell ros, posis on la posis, quin pomell de flors. Benvingut Sant Jordi a la nostra llar. Veient-te tan bella, els fills, quins petons, el que dus al ventre fins salta de goig. Benvingut Sant Jordi, no marxis encara. Sant Jordi, Sant Jordi, diada d'amor, guarda bé la rosa al fons del teu cor. Tornarà Sant Jordi com un galant.
Doneu, que maca.
Pues sí, la veritat és maca. Molt maca. Sí.
Quan la vas escriure, aquesta poesia?
Això ja és de l'any 71.
I com et vas inspirar per escriure aquesta poesia?
Vaig inspirar a casa, estava molt animat, molt així, molt romàntic, em sentia. I vaig començar a fer les poesies. Sí.
Escrius moltes poesies?
Sí, bueno, ara no.
Ara no. Ja. I d'on et ve aquesta afició a la poesia?
Perquè m'agrada la cançó, la música, i tot té relació. La poesia van junts. Sí.
Escrius poesies de tot tipus o...?
No, només això.
Només aquest tema d'amor,
d'amistat... Composicions poètiques, sí.
Doncs, Jordi Vilardell, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta poesia amb nosaltres en directe des de Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies a vosaltres i moltes felicitats a tots els Jordis.
Molt bé, doncs queda dit aquesta felicitació a la qual ens sumem nosaltres. Per cert, que el nostre tècnic també és Jordi, que no l'he felicitat encara, o si l'he felicitat, no ho sé, però Jordi, felicitats, eh? Felicitats. Nosaltres el que farem ara serà una petita de pausa del no res i connectarem amb la nostra companya Tanit, que la tenim per aquí al mig de la plaça de l'Església. Per tant, si veieu una noia amb un micròfon de Ràdio Calella Televisió i us voleu adreçar amb ella per parlar en directe amb nosaltres i compartir si us han regalat la rosa, si us han regalat el llibre o si la regalareu o el que vulgueu, la busqueu i estem encantats de poder-vos escoltar. Una pausa de res, 2-3 minutets i ens hi posem de seguida amb la Tanit. Fins ara.
Molt bé.
El 2012 van brotar inesperadament en l'escena musical catalana amb els xiulets inconfusibles de Pa amb Oli i Sal. Blaumut va ser tota una revelació. Ara i en ple 2017 estrena el seu tercer treball discogràfic. Es diu Equilibri i en ell hi han cançons tan boniques com aquesta. Sentim demà.
La mare diu que cada 3 segons després de la sirena allà fora juguen a un joc. Van esclatar 1000 bosses de paper, diu que no hi puc anar, que encara fa massa fred. Passem l'estona dins l'habitació com un fil de bombeta que no fa gaire de sol. Hi ha un senyor aquí parlant però no hi és. El meu cavall de llauna crec que ja s'avorreix. Miro el paper de la paret que té un dibuix que no em fa pes. La mare diu que es curi el plat, que la cullera hi ha un forat i que demà potser el miler de coses que m'han passat pel cap trobaré una estrella amagada entre milions d'hiverns que podré triar potser demà del miler de vides que Déu tindrà un gat comptarem enrere fins a la primera. La mare diu que el temps és un tresor, que és invisible als ulls i porta el ritme que ens fa el cor, que dona voltes per dissimular en un rellotge espera que sigui ja demà. Sento bosses de paper darrere el pes del sostre que aquests dies fa de cel. I penso les paraules que hi ha al món fins que algun somni pesi, fins que m'arribi la son. Sona un violí encartonat des de la ràdio del costat. La mare diu que estic de sort, que no existeix ni el drac ni el llop, i que demà, potser demà, el miler de coses que van passant pel cap trobaré una estrella amagada entre milions d'hiverns que podré triar potser demà del miler de vides que Déu tindrà un gat comptarem enrere fins a la primera.
Especial Sant Jordi amb Aleix Duran.
Doncs continuem en directe des de la plaça de l'Església quan passen 15 minuts del punt de les 12 del migdia. Un ambient magnífic el que es respira avui aquí a la plaça de l'Església i ara nosaltres farem una connexió amb la nostra companya Tanit Casado. Tanit, molt bon dia.
Molt bon dia, Aleix.
Per on ets? Que no et veig.
Mira, doncs em trobo just al centre.
A veure,
aixeca
el braç.
De l'església. Em veus?
A veure, on ets? Així, aquí, mira, aquí. Ja et veig. Hola, Tanit.
Hola.
Explica'ns, com veus aquest ambient avui? Doncs
pues increïble per la diada, està tot ple de paradetes, de llibres, sobretot de Rosa, que és la gran protagonista.
Molt bé, explica'ns, què tens a dir-nos?
Doncs pues mira, jo em trobo aquí amb en Francesc i li volia fer unes quantes preguntes. Què, ja has regalat alguna rosa?
I tant, ja n'he regalat tres. Una a la meva mare, a la meva germana i a la meva xicota.
Però, i algun llibre t'ha caigut o no?
Sí, sí, a mi també m'ha caigut el llibre. Ja de bon dematí quan m'he aixecat el tenia preparat a sobre la taula. Un llibre d'economia que m'agrada molt i la meva dona pues, ja me l'ha anat a buscar i me l'ha preparat. I una rosa també m'han regalat.
Ah, molt bé, no? I estàs content que justament caigui en diumenge?
Sí, jo trobo que sí, perquè és un dia festiu i així la gent ho pot aprofitar més.
Tenit.
I amb aquest bon dia. Digue'm, Aleix.
Tenit, fem una cosa, posa-li els cascos, posa-li els cascos.
Sí?
Sí, posa-li els cascos. No? Ja ha marxat? Posa-li...
Hola.
Bueno, era perquè tenia la parella, tenim la parella.
Ah, tenim la parella aquí.
Aquí, amb nosaltres, amb la Sílvia. Ai... Sí. L'escolta, posa'ls els cascos. Posa'ls els cascos, posa'ls els cascos.
Prenem connexió amb ella.
Hola, bon dia.
Tenim la parella.
Hola.
Tenim la parella.
Hola, carinyo, com
hola.
Estàs?
Molt bé.
T'han regalat la rosa, eh?
Ella m'ha regalat una rosa i un llibre a mi.
Guapa-la.
I jo amb ella només una rosa, però bueno, una molt maca, eh?
Les roses no s'han de regalar només a les dones.
Exacte,
no?
Exacte.
Hem de fer aquí un popurri de tot.
Exacte, igual que el rosa no és només pel rosa i el blau és pels nens i les nenes, eh?
I
que
tant,
sí? Exacte, exacte.
Trenquem tòpics.
Exacte, clar que sí. Doncs molt bé.
Moltes gràcies, eh?
Has vist quines casualitats que té la ràdio,
sí,
eh?
Sant Jordi, l'amor.
Això és Sant Jordi, exacte, efectivament, efectivament. Tenit, veig que estàs amb més gent, eh?
Sí, ara em trobo amb en Joan Maria. Hola, què tal?
Hola, bon dia.
Què, tu també has regalat una rosa o no?
Encara no, d'aquí poc.
Bueno, però...
Acabo de fer la volteta i vaig a buscar-la.
Però ho faràs, no?
Sí, vale. Tant.
I llibre t'ha caigut o tampoc?
El llibre m'ha caigut.
Sí?
Sí. Un llibre de cuina.
Ah?
Sí. M'agrada cuinar i per mi és ideal.
Molt bé, un home cuiner, així m'agrada. També tenim aquí la seva parella.
Hola.
Ja m'ha dit que li he regalat un llibre de cuina, que està molt bé, i m'ha dit que ha promès una rosa avui. Que una rosa caurà.
Molt bé, així m'agrada.
Bueno, anem a buscar més gent i d'aquí un rato ens tornem a trobar, Aleix.
Perfecte, tenit. Doncs la cosa de parelles avui és el dia dels enamorats aquí a Catalunya, eh? Un dia que acompanya. Doncs escolteu-me, escoltem dos anuncis i parlem amb la Sílvia Serra, que ens explicarà un conte que a mi m'ha explicat així per sobre i haig de dir que val molt i molt la pena. Això serà després de la publicitat. Fins ara.
Especial Sant Jordi a Ràdio Calella Televisió.
InLingua. Inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. En els mòduls formatius, operacions auxiliars amb les TIC i ofimàtica. I en el certificat de professionalitat, operacions auxiliars de serveis administratius i generals. InLingua. Inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. Inici immediat. Places limitades.
InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella, o visita el web inlinguacalella.es.
Amb el suport de... Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Ferreteria Bricolatge Calella. Fixa-t'hi, de tot per a tot i ofertes en còpies de claus. La qualitat en còpies de claus la trobaràs a Ferreteria Bricolatge Calella, al carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament. Ferreteria Bricolatge Calella, de tot per a tot i per a tots. Ferreteria, bricolatge, menatge, pintura, leds de tota mena i ofertes en còpies de claus. Fixa-t'hi, Ferreteria Bricolatge Calella, obert tot l'any. Carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament.
Especial Sant Jordi a Ràdio Calella Televisió.
Doncs continuem en directe i ara saludem una altra vegada a la Sílvia Serra, narradora i conferenciant. Sílvia, molt bon dia.
Bon dia i bon Sant Jordi a tothom.
Igualment. Escolta, ets narradora i conferenciant i avui, si no m'equivoco, aquesta tarda tens aquí una representació del drac Gandul, oi?
Sí, exacte.
Explica'ns una miqueta. Ens pots explicar abans de tot... aquest conte així per sobre?
Sí, us faré un resum molt petitet perquè la resta vull que ho vingueu a veure a la
exacte,
tarda.
Exacte.
Bé, jo buscava un conte de Sant Jordi que trenqués una mica els tòpics típics de qualsevol llegenda, un drac dolent, una princesa bona, un Sant Jordi que mata dracs, doncs aquest, diguéssim, que passa tot al revés. El drac no és gens dolent, o no tan dolent, és molt gandul, i bueno, és una història que a més és un drac que li agrada molt llegir, i en definitiva, que ni tots els dracs són dolents ni totes les princeses són bones.
Exacte, exacte, aquests tòpics de sempre, el drac dolent i la princesa és la bona, igual que el blau és pels nens i el rosa per les nenes, això tampoc.
Fora, completament tampoc. Diferent, i és un relat molt bonic, és un conte d'en Kenneth Graham, és molt antic, me'l va recomanar una narradora canària, i en el seu moment jo no tenia prou experiència com per portar-lo, explicar-lo al públic, i aquest any m'he vist preparada. Noto que ja vaig fent progressos en el meu, diguéssim, en la meva professió, i llavors m'he vist capaç de portar-lo, de presentar-lo en públic, i és el que faig. És un conte molt bonic i ja l'he pogut explicar en petit comitè, ha agradat molt i trenca totalment els prejudicis. Evidentment que és una història que hi haurà un drac, que hi haurà un Sant Jordi, que hi haurà una gent espantada, però ja es veurà.
Exacte, deixem-ho aquí, que la gent vingui aquesta tarda a la plaça de l'Església a gaudir d'aquest conte, el drac gandul. És un conte que és molt antic, m'has dit abans fora de micro, que era del 1800...
Sí, sí, és un conte de 1850, si no vaig llegir-ho malament, És molt antic i bueno, són contes, potser són els més macos, aquests contes que et penses que abans aquestes coses no passava, no, que hi hagués algú que fes volar una mica més la imaginació i trenqués una mica tots els tòpics, i resulta que en Kenneth Graham ho va fer un moment, i a més es veu que és un conte antic per al vocabulari que es fa servir, però realment atrapa i agrada, i quan el portes en públic agrada encara més. Jo el recomano perquè, clar, jo ja me l'he fet meu, m'ha agradat molt i realment encomana i engresca molt a la gent, i el missatge que dona és maco.
Per tant, i si no m'equivoco, és d'origen castellà?
Sí, sí. Jo crec que, bueno, en Kenneth Graham ara t'enganyaria. Castellà no és, vull dir, és estranger, sí. Però diguéssim que s'ha traduït en castellà i l'he pogut trobar en català, que en català és el drac gandul, i, bueno, és el mateix relat explicat en diferents llengües. I ara que és Sant Jordi, jo recomanaria a la gent que és un bon llibre per llegir, sobretot nens i nenes de 8 a 12 anys. El que jo he fet és adaptar aquest conte per tots els públics, però l'edat escaient és de 8 a 12 anys i els agradarà, els encantarà.
Tu fa molt que et dediques a ser narradora i conferenciant?
Jo farà 2 anys que vaig deixar la meva feina com a educadora infantil per emprendre en el món de la narració. M'he anat formant a tope en el món de la narració, i ara podríem dir que fa 2 mesos que ja vinc del cuento. És a dir, 2 mesos que sóc autònoma i que estic contenta, les coses funcionen, has de picar moltes portes, però de moment se me n'estan obrint i seguirem aquest camí perquè a més estic fent una feina que m'agrada i no puc demanar més.
Exacte, això és molt, molt important, treballar del que li agrada,
I tant.
I aquesta tarda, a quina hora tens l'espectacle?
Aquesta tarda a 6:15, aquí a la plaça de l'Església, i explicaré aquest conte divertit i sobretot que la gent vingui disposada a passar-s'ho bé, perquè a mi m'agrada molt fer participar tant a grans com a petits. No només els contes tinc en compte que sigui per petits, sinó que de tant en tant deixo anar algun missatge perquè també el públic adult, ja que ve, es senti còmode i sopar, passi una estona agradable.
Exacte, que mai hem de perdre aquest esperit de nen que portem dins.
Tots portem un nen a dins i no està de més poder-lo treure. Avui
Exacte.
És un bon moment per poder treure aquesta criatura que tenim a dins.
Exacte.
i passar-ho bé, per què no?
Sempre ens fa cosa de treure aquest nen que portem a dins, en públic, doncs no.
Avui és un bon moment per fer-ho, Aleix, avui
exacte,
sí.
Exacte, i bueno, a mi no m'ho diguis, que jo sóc pitjor que els nens.
Perfecte.
Jo sóc pitjor que els nens. Hem de dir que la Sílvia ens ha fet un mini resum de...
del conte, perquè a la tarda, si no m'equivoco, dura uns 3 quarts d'hora l'espectacle,
sí. Sí, uns 45 minuts, i bueno, és un conte, ja t'he dit, una mica portat al teatre, no? Diguéssim, bueno, escenifiques tots els passatges per on passa el conte, i sí, uns 45 minuts, pot durar perfectament.
Doncs el Drac Gandul aquesta tarda a la plaça de l'Església, un conte, un espectacle que trenca tabús, que trenca aquests tòpics de... dels dracs són dolents i les princeses són bones, trenquem tots aquests tòpics, igual que el que dèiem abans, que no només el blau és pels nens i no només el rosa és per les nenes, sinó que tot és de tot,
i tant,
hem de aconseguir que mica en mica anem aconseguint aquesta igualtat,
i tant.
Igual que les cuinetes són per les nenes i els cotxes són pels nens, no, mentida.
Això passava abans, i tant.
Exacte,
i tant,
això passava abans, exacte. Menys mal que, mica en mica, aquesta espècie humana que som va evolucionant
anem
poc a poc.
Anem canviant cosetes, i tant.
Doncs, Sílvia, moltíssimes gràcies per atendre's i compartir aquesta estoneta amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i que tingueu bona diada, i a fer-ho també... com ho esteu fent ara.
Igualment, i com es diu en aquests casos, molta merda per l'espectacle.
Gràcies, segur que anirà bé. Vinga, merci, Lleix.
Doncs amb la Sílvia Serra, narradora i conferenciant, hem parlat aquesta estoneta d'aquesta diada de Sant Jordi a la plaça de l'Església, i ara nosaltres escoltarem un altre tema musical que ens ha deixat preparada la Sònia Muntanyola per aquesta diada de Sant Jordi. L'escoltem i tornem de seguida.
Els Gertrudis passen per un dels moments més dolços de la seva carrera. Després de 5 anys sense publicar cançons, el grup de la Garriga va publicar l'octubre Ara. Gertrudis estrena el clip i la cançó Tan lluny de tu amb la Mari, la cantant de Xambau, que per primera vegada grava una cançó en català.
Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó.
Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc.
Estàs tan lluny de mi com el Bayern del Sant Paulí, com Brussel·les del Pakistan, com el turista de l'immigrant,
com el vassall del noble, com el polític del seu poble, com el refugiat de Malta, com els meus llavis de la teva galta. Ploro i enyoro tot allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ploro i enyoro sempre és a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ploro i enyoro ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, quan no em quedi més a l'est seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, quan no em quedi més a l'est seguiré però més a poc a poc.
Recorreré el món sencer
Un estrany poder. Aquest és el nom del nou àlbum d'un dels grups punters.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Especial Sant Jordi. Necessites a Ràdio Calella Televisió.
Disposem.
Doncs continuem en directe, passa un minutet de dos quarts d'una del migdia i ara fem una connexió amb la nostra companya Tanit Casado. Tanit, t'he tornat a perdre.
Hola, Aleix,
on ets? On ets? Jo mira, et sento, on ets?
Ara estic, segueixo a la plaça de l'església, però m'he anat una miqueta més lluny.
Ah, és que ja no et veig. Per tant, ara, per molt que aixequem el braç, ens veiem, no?
Aixecaré el braç i no em veuràs segur.
Doncs no et veig. Bueno, a la que anem, amb qui estàs ara, Tanit?
Doncs pues mira, ara em trobo amb en Pere Badalló, president dels Amics del Negre, que aquest any s'ha ajuntat amb el CAU per fer una parada per... Sí. Explica'm una miqueta, Pere, el per què us he ajuntat.
Bé, bueno, ja portem uns quants anys des del naixement dels Amics Escoltes, doncs, que estem presents normalment doncs, junts en aquesta Fira del Llibre de la Rosa per Sant Jordi. En aquest cas són dues entitats doncs, que estem unides, bé, amb els Escoltes neixen realment de l'agrupament Escolta, però amb un gaire completament diferent. En aquest cas, doncs, l'agrupament Escolta és pedagògic, i en canvi nosaltres ja som els jubilats, podríem dir, els que hem passat pel CAU, els ex-CAPs, la gent que ha col·laborat, la gent que li agrada participar, llavors sempre tenim doncs, un caire més cultural o natural. Estem molt enfocats... Estem molt enfocats doncs, de cara al tema del món negre i a estar molt presents doncs, a la serralada. En aquest cas doncs, ens ajuntem des de ja fa uns quants anys, des del principi, i ho fem doncs, per tenir una presència més clara. En aquest cas ens ho dividim una mica i l'agrupament porta més les roses i els Amics Escoltes portem més el tema dels llibres.
I com veus aquesta temporada, bueno, el dia de Sant Jordi, en comparació als altres anys?
Bé, evidentment, doncs, la temporada, el dia és més llarg perquè hi ha més gent durant més estona i, per tant, en principi, que hi anem diumenge, si no recordo malament, l'any passat va caure en dissabte i també va ser un èxit, doncs són dies que la gent doncs, passeja durant tot el dia, no? En canvi, els dies entre setmana sí que tenim moments puntuals, doncs, just després abans de dinar, just després de dinar i just després quan la gent comença a plegar, que llavors s'omple molt la plaça. En aquests dies així, que ja són en cap de setmana, doncs la gent no es concentra, tot i que sí que hi ha algunes horetes, però és més constant el flux. I per tant no és un pic de feina molt bèstia, sinó que vas fent mica en mica.
I aprofitant que els Amics Escoltes porteu el tema dels llibres, tu em podries dir més o menys quins són els llibres que més estan sol·licitats actualment o que més es demanen?
Bé, nosaltres tenim una secció infantil i juvenil força gran i la gent va molt doncs, destinat als típics, al diari d'en Grec, bueno, hi ha diversos que és el que sempre surten, no? I van fent diferents edicions, però també doncs, aquest any els típics, no? Nosaltres dos, el de la Pilar Rahola, bueno, n'hi ha diversos. Nosaltres al no ser experts en llibres tampoc podem recomanar molt, però sí que bueno, anem veient que estem sobre la tònica general doncs, de Catalunya que, doncs, que van comentant les ràdios i tal.
Doncs moltes gràcies, Pere, per estar amb nosaltres i a Aleix et torno la connexió.
Doncs Tanit, moltíssimes gràcies. Una coseta, no ens en vagis gaire lluny perquè perdem el micròfon. Estem massa lluny, Tanit. Fem una cosa, fem una petita pausa i tindrem amb nosaltres el nostre company Marc Vilalta, que ahir li va tocar treballar i ens explicarà de què ens parlarà. Fins ara.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Necessites un taxi? Disposem de vehicles de 4 a 8 places i de vehicle adaptat. Necessites un taxi? 93 16 13 102 Autotaxi Parc Calella. Entre altres serveis, oferim viatges d'anada i recollida als aeroports de Barcelona i Girona. Per a qualsevol necessitat d'un taxi, informis d'un servei eficaç i modern als telèfons 93 16 13 102 i al 682 55 33 88 o visiti el web autotaxicalella.com. Prens cafè? Si ets dels que gaudeixen de veritat prenent un bon cafè o un te o una infusió,
Pren-te el teu temps. No tinguis pressa i vine a descobrir què t'ofereix l'Indià de Calella. L'Indià de Calella, la botiga del Maresme especialitzada en cafès, tes, infusions, productes de qualitat amb el millor sabor de cada procedència. A l'Indià de Calella també hi trobaràs tots els complements per a cada producte. Tasses, teteres, cafeteres... L'Indià de Calella, carrer Església 162.
Sempre hi ha un llibre per la persona que estimes. 23 d'abril, Sant Jordi, dia del llibre a la Llopa.
Sant Jordi arriba com cavaller.
Aquest any, a la Llopa, celebrem la festa del llibre durant dos dies. El dissabte 22 i el diumenge 23 obrirem de 9 a 2 i de 4 a 9. A la Llopa, com de costum per Sant Jordi, oferim el 10% de descompte. I demaneu de regal el vostre exemplar de Temps de Llops, obra guanyadora del Premi Francesc Grau als Jocs Florals de Calella 2017. Per Sant Jordi, per tradició, llibreria La Llopa. Carrer Sant Joan 62, Calella. Seguiu-nos al Facebook.
Interactua amb nosaltres. Twitter, @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa i comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Especial Sant Jordi a Ràdio Calella Televisió.
Doncs seguim en directe a Ràdio Calella, a .cat, al 107.9 de la FM, en aquest especial de Sant Jordi des de la plaça de l'Església. Una plaça de l'Església que, la veritat, fa molt de goig veure-la plena a vessar, totes les paradetes de llibres, de roses, de diferents entitats plenes. Per tant, si esteu a casa, agafeu el mòbil, us poseu els cascos, ens escolteu i veniu a gaudir d'aquesta Diada de Sant Jordi aquí a la plaça de l'Església. Nosaltres continuem amb el programa i saludem el nostre company Marc Vilalta.
Bon dia.
Marc, m'han dit que t'estrenes avui en ràdio.
Sí, avui és el meu primer dia de ràdio.
Què tal? Quines sensacions tens?
De moment bé, però acabem de començar, són les primeres paraules que dic.
Has vist? No és el mateix que tele que ràdio, eh?
És diferent, és molt diferent.
Explica'ns una miqueta, ahir et va tocar treballar, eh?
Ahir em va tocar treballar, no me n'escapo ni avui ni ahir.
Ni avui ni ahir, ni jo tampoc. Explica'ns una miqueta, on vas anar ahir?
Ahir vaig anar a la cantata del Juguem Cantant, una cantata infantil que va organitzar l'Escola de Música de Can Jovet d'aquí Calella. Va tenir lloc ahir dissabte al Pati de l'Os, al matí. I està molt bé perquè és una cantata que va sobre el Matamosques. És una història sobre el Matamosques i els gegants d'aquí Calella. La cantata porta per nom Els colors del Mastegamosques. Perdó, que abans t'he dit Matamosques.
Matamosques, dic, no em sona.
Exacte.
Mastegamosques.
Mastegamosques. I està composta per Marta Tarrides i dirigida per Gemma Ruiz. Va ser tot un èxit. Van participar 180 nens de 15 corals de tota la província de Barcelona. I va ser un acte, una cosa que em va agradar molt, en la que van col·laborar els geganters de Calella i el Cau també. Així que va ser un acte doncs que va participar gent molt diferent que està duent a terme activitats aquí a Calella en diferents entitats. Com abans he dit, Marta Tarrides la va compondre i Gemma Ruiz va dirigir a la coral de nens. Escoltem què ens van dir. Hola, bon dia. Estem amb la Gemma Ruiz, directora de la coral, i la Marta Tarrides, la compositora de la cantata. Com va començar tot això?
Doncs aquest enguany celebrem el 20è aniversari de l'Escola de Música i ja sabíem que ens tocaria o vam encarregar-nos de fer el Juguem Cantant aquí a Calella. I llavors, clar, al fer el Juguem Cantant sempre s'ha de buscar una música perquè els nens cantin, i llavors allò rumiant, a veure què podem fer, i de casualitat amb la Marta, amb unes converses, ella tenia una cançó dels Capgrossos, veritat, i tenia ganes de fer alguna cançó més, i vaig dir, escolta'm, per què no fas una cantata per cantar i per estrenar avui, no? Per estrenar, això va començar un any,
el gener de l'any passat,
sí, sí. Per què no fas tu una cantata per poder fer aquest dia?
Vinga.
Bueno, aquí va començar tot. Llavors, bueno, a partir del caps gro- de la cançó dels capgrossos, que ja hi havia, doncs, bueno, va ser això, la idea. Doncs els gegants, els capgrossos, el mastegamosques, doncs afegim la cultura popular, afegim gegantons, afegim feres, diables, ritme, timbals, i el flabiol, que és l'instrument representatiu que acompanya normalment els gegants, i d'aquí va venir les 8 cançonetes lligades per la història, que al final ha quedat els colors de mastegamosques.
Val, i organitzar i dirigir 180 nens, 15 corals, això com ho porteu, com ho heu fet, què ens en podeu dir?
A veure, és una feina diguem-ne que sembla molt grossa, perquè organitzar 180 nens, organitzar una trobada així és complicada, hi ha molta feina, hi ha molta feina de voluntaris, de gent de l'escola, però diguem-ne organitzar els nens, organitzar 180 nens cantant tampoc és tan difícil, perquè a mi m'ha tocat com la feina, entre cometes, fàcil, perquè els nens ja venen setmana a setmana assajant amb les seves corals, amb els seus directors, assajant les cançons, i avui és posar-ho en comú. O sigui, avui és la feina culminant de posar en comú una feina que es porta fent des del gener, cada coral, cada assaig de cada coral, sigui més petita o sigui més gran.
També comptem amb la participació dels gegants i del cau. Com és que una composició, una cantata que s'ha compost, arribi a armar tot aquest moviment?
Bueno, una mica això, no? Aquesta unió d'entitats, doncs era, ja que ja la cantata girava al voltant de mastegamosques i dels gegants, quan vam proposar això a la colla de gegantera, que jo també en formo part, tothom li va agradar molt la idea, estava molt entusiasmat, i bueno, avui és una miqueta la representació de tot junt, no? La gent està molt, molt, molt animada, i bueno, m'ha tocat com una mica coordinar això, la relació entre la música i els gegants, perquè en formo part, i ara veient una miqueta l'assaig com ha anat, doncs, bueno, tothom està molt content, jo estic molt contenta personalment de com ha quedat, i esperem que surti molt, molt bé el concert.
Molt bé. Que ens podries explicar quatre coses de la història?
Bueno, la història es gira al voltant del mastegamosques, que és aquest, el cap gros representatiu de la colla, i bàsicament el mastegamosques és un bufó que acompanya en Quirze i la Minerva, que són els gegants de Calella, i es diu mastegamosques perquè té un expulsador que espanta les mosques i també espanta la gent, que representa que és molt trapella, i al voltant d'aquest expulsador de colors, doncs representa que té els 7 colors de l'arc de Sant Martí, que ha perdut els colors i que està trist i ha de recuperar els colors que ha perdut, i cada cançó recupera un color diferent. Fins que els té tots, es posa content i tots marxem de Cercavila.
D'acord, molt bé, moltes gràcies.
Doncs bé, com hem vist i ens han explicat la Marta Terrides i la Gemma Ruiz, aquesta història està protagonitzada per un personatge calellenc molt important i força recorregut a les tradicions de Calella, que és el mastegamosques. Vaig tenir la sort d'ahir de poder parlar també amb ell. Escoltem què va dir.
Molt bé, doncs estem aquí amb el mastegamosques. Mastegamosques, què passa que perdem els colors?
Hola, no ho sé, he perdut els colors. És que moltes vegades els perdo. I no ho sé, perquè com que ballo, llavors no sé on són, ara estic trist.
Bueno, però els nens de la cantata ja t'ajuden a trobar-los, no?
Sí, sí, m'ajuden i els vaig trobant mica en mica i per això estic content.
Tu, mastegamosques, sempre vas amb els gegants, no?
Sí, sempre. Jo els acompanyo perquè els gegants sense mi no poden fer res, perquè jo sóc el seu bufó i ens divertim molt.
Molt bé, mastegamosques, doncs moltes gràcies. Espero que trobis els teus colors i que t'ho passis molt bé, d'acord?
Sí, perquè aquests nens tan macos m'ajuden i els vaig trobant tots i ens ho passarem molt bé. Apa, adéu, eh?
Moltes gràcies. Quin personatge està fet el mastegamosques,
Un clàssic, un calellenc més, ja podríem dir, eh? Un clàssic.
Oh, i tant.
El mastegamosques, el guia de la colla de geganters i grallers de Calella.
Molt simpàtic, em va semblar, t'ho haig de dir.
Sí, no, per la veu ja se'n veu que és molt simpàtic, eh?
Bé, però els verdaders protagonistes de l'esdeveniment que va tenir lloc ahir en el Juguem Cantant van ser els nens. Vam poder parlar amb ells i ens van explicar una mica el que feien, que pertanyen a escoles de música, música, i bueno, els van veure que s'ho van passar molt bé, jugant, cantant, assajant, que bueno, d'aquí ve una miqueta el nom i el propòsit de l'acte, no? De jugar cantant. Exacte. I un acte perquè la canalla s'ho passi bé.
Doncs,
hola, bon dia, què tal, com esteu?
Bé!
Esteu contents de ser aquí al Juguem Cantant?
Sí!
Ah, d'on sou vosaltres?
De Vilassar de Dalt.
De quina escola de música?
Del Xic Estel.
Xic Estel.
I quants anys teniu vosaltres?
Jo cinc, i ell també cinc.
Molt bé. I què canteu vosaltres a l'escola de música?
Nosaltres el... Mastega, mosques, el patampeam i el poll i la puça.
Molt bé, que em cantaríeu un tros d'alguna cançó?
Sí. Vale.
Vinga, quan vulgueu.
Mastega, mosques, on ets? On ets? Mastega, mosques, on t'has ficat? Mastega, mosques, no t'amaguis que no et podrem trobar.
Quants anys fa que veniu aquí, o participeu en el Jugueu Cantant?
Ui, jo 30. Jo 30. I llavors fa cada any tornes a començar amb els més petits. L'escola de música on ells estan, que és l'aula municipal de Vilassar de Dalt, és una aula municipal amb més de 30 anys d'història, gairebé 36. I bé, fa molts anys que estem en el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, gairebé 27 anys, i cada any participem en el Juguem Cantant amb tots els grups de petits. Els grups de petits són nens de 5, 6 i 7 anys.
Doncs em sembla que s'ho han passat bé, els nens.
S'ho han passat molt bé.
I tu em sembla que també t'ho vas passar bé, Marc.
Oh, i tant que sí.
Què més, Marc?
Doncs això, si vols escoltar, si t'ha agradat o t'ha donat una miqueta de curiositat a això de la cantata, em sembla que vam agafar un recull d'alguna cançó o alguna cosa, si la vols posar.
Sí, doncs,
bé.
Doncs escoltem aquesta cantata, aquest petit fragment.
El músic mallorquí Joan Miquel Oliver, antic integrant del grup Antònia Font, ha presentat Rumba del Temps, la primera cançó del seu nou disc anomenat Atlantis. Es va publicar el passat 7 d'abril, un nou treball on Oliver amplia el seu univers creatiu i juga amb tota mena d'influències musicals.
És relatiu de que
relatiu al matí. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I és l'equació, la variable que venia a ser el temps. Això era un senyor que era rellotger, destrossava rellotge amb un martell, arreglava juguetes, i aquest senyor tenia taronges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb què? I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I és l'equació, la variable que venia a ser el temps. Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I és l'equació, la variable que venia a ser el temps.
Interactua amb nosaltres.
Especial Sant Jordi a Ràdio Calella Televisió.
La bicicleta és com aquell moment de llibertat que vas sentint quan les seves rodes van girar.
El nou programa d'aquesta casa de Ràdio Calella Televisió el proper diumenge. Aquest programa es diu El Trapasser i tenim nosaltres precisament a l'equip que ha fet possible aquest nou programa, El Trapasser. Josep Grima, bon
molt
dia.
Bones. Molt bon dia. Molt bé, bona diada.
Igualment. Bona diada. I també tenim a la tècnica i a la muntadora, l'artífex de que aquest programa es pugui veure. Bàrbara Escobar.
Hola, Aleix, què tal? Bon dia.
Molt bé, què tal? Bé?
I estèticament.
I estèticament.
És important,
això, perquè pesa un mort, això.
Pesa molt, i no sé si moltes dones s'animen a portar l'estèticament, si seré l'única a nivell...
Ah, podria ser.
No ho sabem.
Doncs, com dèiem, El Trapasser, que s'estrena el proper diumenge, una sèrie de 15 capítols, 15 setmanes, que... veureu setmana rere setmana, diumenge rere diumenge, aquest nou programa, un programa amb un monòleg que es va poder veure ahir al motiu de la gala del Premi Ciutat de Calella. Josep, explica'ns una miqueta quin és El Trapasser.
Bueno, la veritat, primer de tot s'ha de dir que és un programa que el vam encaminar amb una sèrie d'objectius i aquests objectius realment els hem pogut complir gràcies realment a la professionalitat d'aquesta casa, Ràdio Calella Televisió, no només a la seva professionalitat, sinó a les persones que hi configureu Ràdio Calella Televisió, que que realment són molt potents. Sí que és veritat que avui és molt important que la Bàrbara hi sigui aquí, perquè després de més de 20 hores gravant per fer un programa bueno, una mica breu, la veritat és que s'agraeix la resposta que va tenir ahir el públic. Perquè la gent ho entengui una mica, el programa es conforma amb aquests 15 capítols, que entenem que aquests 15 capítols el que farem serà doncs tirar una entrevista, no sé si de manera setmanal o quinzenal, això no ho sé, setmanal m'imagino, perfecte, una entrevista cada setmana, no, a cada una de les persones que hem fet aquest programa, no? L'entrevista sencera, però només en aquesta persona. I durant aquestes 15 setmanes el que es farà serà que suposadament a l'última es farà el programa total real retallat i editat de tal manera que anirà intercalat amb la gala del Premi Ciutat de Calella,
que va ser... Perquè la gent faci una idea, com el foraster.
Serà, sí, una mica és això.
Perquè la gent faci una idea, més o menys.
És una mica... L'últim programa serà una paròdia del foraster. Exacte. És a dir, el que buscàvem una mica era treure personatges, persones, i amb noms i cognoms. Ahir a la gala es va dir una cosa molt important i que valoro molt. De vegades, les persones no les podem deixar amb l'anonimat.
Exacte.
És a dir, les entitats tenen una cosa que les conformen les persones. Tenen aquell rerefons, aquell cor que les conformen les persones. Doncs a vegades aquestes persones han de sortir a la llum.
Exacte.
I aquí és on nosaltres, jo penso que volíem anar amb un dels objectius, que era posar nom i cognoms a les persones que de cor ajuden i fan coses per Calella. Mm-hmm. I ahir va sortir a la llum el vídeo que qui va poder venir a la gala el va poder veure, que això està molt bé, està molt bé, que ja està bé premiar-se d'aquesta manera, perquè venir amb una gala d'aquestes característiques comporta aquesta recompensa, sí, diguem-ho així, i a partir d'aquí ara tot comença a rodar per fer aquest trapasser, aquest programa de 15 sessions, que ja les tenim a punt, i que gràcies a la Bàrbara i a tot l'equip tècnic de la casa...
Que són molts.
Que són molts.
No, 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 en Víctor, en Jordi, no, tu, Aleix, també has col·laborat.
També em van enredar per participar.
Toni, Antoni Cintas.
Antoni, tothom.
En Pepe Matas.
Pepe, tothom. Tothom, perquè directe, indirectament, tothom hi ha participat. Fins i tot l'Oriol Leo donant-nos idees, l'Emili, la Dolors, tothom de la casa, doncs, de manera indirecta o indirecta, sí, s'ha implicat en aquest projecte, i això està molt bé.
Hi ha molta il·lusió, que el dic, amb molta il·lusió, i he posat tot el cor, al nivell, a l'hora de muntar he posat tot el cor i l'entrega, i dic que surti, que quedarà molt bé.
Per vosaltres, quina va ser l'entrevista que més us va marcar? Vinga, va.
A veure, n'hi ha diverses. Jo faré dues coses. La primera és dir que suposo que la primera que li va marcar a la Bàrbara va ser la primera entrevista, perquè vam estar 3 hores de rellotge.
4 hores.
Però de rellotge.
Amb l'Estèdicam, 4 hores.
Penjada amb allò, amb la càmera penjant, amb tot el que pesa. Però per mi s'ha de dir...
Sí,
allò va ser tremendo, Però s'ha de dir una cosa que... evidentment totes les entrevistes et marquen, no? El que passa que sí que és veritat que va haver-hi alguna entrevista doncs, que tens més afinitat amb una persona i que de seguida agafes un feeling, no? I una de les entrevistes que la veritat jo m'hi vaig sentir molt còmode, sobretot per la sinceritat i l'obert que va ser, potser és l'entrevista amb en Cinto, amb el rector, perquè va ser una entrevista molt amena, una entrevista on no només ens va obrir les portes de l'església, sinó que ens va obrir les portes de casa seva i d'ell mateix,
sí.
I això jo ho vaig valorar molt, sense desmereixer ningú, perquè tothom, la veritat és que tots que han participat desinteressadament ho han fet des del cor i amb tota la gràcia del món. Però sí que és veritat que potser si m'heu de dir, va, tria't una, mulla't, jo em mullo sempre, i aquesta entrevista potser va ser la que amb més ganes esperava i sobretot més sentiment vaig veure per seva, evidentment després d'en Berto, que en Berto li va posar molt sentiment i se'ns va emocionar, i això és una cosa molt, molt important i molt interessant pel programa, sobretot.
I ara s'escolten les campanes,
això no va dir. Una entrevista que, sort que no patiu del cor,
sí,
perquè...
Sí.
Home, antes de crimar, quasi el perdem allà dalt,
Per això.
No, la veritat és que... Jo sempre parlo del petardasso, que és una paraula que podríem fer-hi un hashtag, el petardasso, i m'han dit, Josep, farem un hashtag del petardasso.
Jo, molt fort, perquè com a càmera no em vaig moure, eh? No, vaig saltar per dintre,
doncs...
No em vaig moure, el plano es va quedar quiet i mira que em vaig quedar sorda, la vegada.
Perquè ella la tenia just darrere, sí, sí, Bàrbara, vull dir que...
Sí, perquè...
Allò és un espai petit, eh? Vull dir...
Sí, i per les imatges es veu que gaire ample no és.
I les escales, unes 100 i pico escales ja hauríem... Que no es veia res,
de fusta, que per sort... M'han comentat que un dia van pujar-hi de dia, sort que no hi van pujar-hi de dia, perquè es veu que allò és tot de fusta, està una mica d'allò... I van pujar-hi de nit, i això és de bo, vull dir... Van pujar les fosques i de nit perquè no hi ha llum allà. Tremendo, tremendo.
Sí, sí.
Doncs, Bàrbara, la Bàrbara és la càmera, per tant... No la podreu veure en el d'això.
No, sí, hi ha un moment.
Hi ha un moment que sí,
Sí, és veritat, és com en Hitchcock.
Com
en Hitchcock, que surt així, a les seves primeres pel·lícules surt així subliminalment, doncs la Bàrbara fa igual, eh? La Bàrbara fa igual.
Sí, és que em quedava la cosa, si no em posava algo subliminal, jo tenia que posar alguna cosa.
Hem de dir que la cara visible és en Josep, però... una feina molt importantíssima, la feina de la Bàrbara enregistrant, la Bàrbara d'en Víctor, de totes les càmeres que van fer possible d'això, una feina d'orilla, més amb l'Estedi. Explica'ns com va anar el rodatge i sobretot la feina posterior, la més dura, la feina d'edició i muntatge.
Sí, seleccionat
d'aquest vídeo, perquè clar, són moltes hores d'imatges, molts clips que en diem nosaltres. Clar, ordenar tot això, seleccionar les millors, les més divertides, són moltes hores d'edició, i molta paciència.
Des de luego, sobretot amb la d'en Pruna,
Bueno, aquesta la va muntar en Víctor, que em va ajudar, i li dono les gràcies des d'aquí, en Víctor Riera. Això va començar fa 2 mesos que vam començar a gravar, i conto que he fet en total 200 hores.
200 hores?
Sí, 200 hores entre rodar i muntar.
Déu-n'hi-do.
La part dura ha estat tenir molt de material i tenir que seleccionar alguna cosa que a la gent li agradi, li fem riure o li emocioni també a la vegada. I jo, com sóc una muntadora una mica especial, no, cal dir, m'agrada donar un toc diferent. He muntat un muntatge dinàmic, molt ràpid, que ficar-ho tot i que faci riure amb una música, un estil, una lluminositat, uns filtres, així, que m'agrada molt.
Un ritme. Perquè el programa porta un ritme brutal, sí. Vull dir, això és molt important, que moltes vegades no es veu, no, aquesta feina,
sí.
I només és la cara visible i el que... Però realment era molt important, que en un moment donat la Bàrbara pogués sortir, perquè la Bàrbara està aguantant la Steadicam, però sobretot aquest ritme que porten aquestes entrevistes i aquest programa és espectacular.
És cal dir que en Josep Grima i jo vam estar moltes hores seleccionant el moment de les entrevistes, de dir això sí, això no, i això és molt difícil, perquè vam estar 3 dies només per retallar i retallar i retallar i una altra vegada fins que queda el resultat final.
I una vegada retallat, quan teníem tot retallat, deia, molt bé, què dura això, 3 hores, vale, doncs comencem a retallar de debò. I llavors ens posàvem a retallar de debò.
Sí, que al final podreu veure les entrevistes per separat una mica més de cadascú,
una mica més
extenses.
És a dir, hi ha una cosa molt important també del programa, que és que... no, la gent no pot dir que és el programa del foraster, ara anem a dir-ho així, la gent no pot dir això, perquè és un programa que a l'últim capítol serà una espècie de paròdia del foraster.
Exacte.
Però en realitat el programa és un programa d'entrevistes a gent de Calella,
sí.
El que passa que fetes amb una mica de gràcia i fetes amb llocs diferents i una mica amb preguntes una mica ja picantones, podríem dir-ho així.
Hem posat el
però,
nostre estil, sí.
Clar, és una mica l'estil, no? I llavors, un cop estiguin fetes totes aquestes entrevistes, es posarà a l'abast de tothom el programa amb el monòleg que vam fer en el Premi Ciutat de Calella, on ens dirigim a totes les persones que van venir. Vull dir, una mica és aquesta la història, que és un programa d'entrevistes fresques, ràpides, a llocs en concret, i que al final potser sí que sembla una espècie de paròdia del foraster, però en tot cas el programa és El Trapasser, que el nom ens va costar triar-lo.
Com va sortir el nom del trapasser?
Antoni.
Antoni i en Jordi.
En Jordi aixeca la mà per aquí, diu, que jo també.
Antoni, com que parlen, ells que parlen molt antic, van dir el trapasser. El trapasser, només ho entenia l'Oriol Neu, que és l'únic també a la tele que parla amb antic. I a partir d'aquí van dir, bueno, va, doncs el trapasser, el preguntón. Ens van posar, diversos noms.
Quins noms van sortir, va?
Bueno, nosaltres quan vam gravar-ho tot, vam dir el no foraster.
El no foraster.
El no foraster. Perquè realment jo sóc un foraster, és a dir,
sí.
Realment jo visc a Calella, clar, al principi deia el no foraster, però no ens acaba
el
de
no forastero.
El no forastero, el perquè forastero. Aquí a Calella hem descobert moltes coses, sobretot de noms de forastero, comprativa, programa, en Jordi.
Si em permets, amb això del nom, jo que et conec molt i tu i jo portem una sèrie d'anys ja coneixent-nos, només a la idea del programa ja vaig dir, com que no ets un foraster, vaig dir, tu ets un trapasser.
Un trapasser.
I és el que va guanyar, tu, estic content.
Sí,
va guanyar. La meva mare va donar el visto bueno,
És veritat, això va ser molt important.
Molt important. Des de casa va dir, a mi m'agrada el trapasser. I es va quedar així.
Molt important, molt important.
Cal dir també que em vaig estrenar ahir a la nit com a realitzadora. També. La primera realitzadora dona de la Calella Televisió. He fet història.
La Bàrbara fent història en aquesta casa, primera dona en portar un steady.
Exacte.
Ara a fer de realitzadora d'una gala al Premi Ciutat de Calella, que no era fàcil.
En directe,
no era
també.
Moco de Pavo, I en directe. I més a més, no només en directe, sinó que a banda de fer-se en directe, mira, en Paco. Ara passa en Paco. Ja
mira, home, Paco!
És un dels protagonistes
directe,
del programa El Trapasser, Un altre. Paco!
Gràcies. Farem. Ara ho estem explicant en directe.
Exacte.
Ara parlo, Paco. Et passaré un vídeo, et faré un fader, tu, Paco, home. Tu ets
un vídeo, exacte.
En Paco també, en Paco el bo que té.
Exacte.
En Paco és una mica com la Sant Miguel, no? Allà on va triomfar, no?
Exacte.
És una mica així, en Paco.
Sí, li va agradar molt, per el que està dient. Li va agradar molt el muntatge.
Li va encantar, en Paco.
Sí, sí, la veritat és que...
Tot i que li vaig fotre una mica de canya, tot s'ha de dir,
Sí, una miqueta.
La gent ara es quedarà així, una mica d'això. Qui vulgui saber, a partir de diumenge has dit que sortiran...
A partir de diumenge que ve, cada setmana, si no m'equivoco, a radiocalella.cat, un nou capítol del Trapasser.
Que bo.
Seguiu-lo i compartiu-lo a les xarxes socials.
A les xarxes socials i tot
i a veure si arriba en Quim, no? El protagonista del
Trapasser. Li podríem fer arribar...
Poder que no, que a veure si ens denunciaran per plagi i llavors sí que la tindrem liada.
No.
Un plagi!
No, però hi ha una cosa també que no hem agraït també, que és el senyor que va dissenyar la meva bicicleta, perquè tot el programa va arran de la bicicleta, no? I heu obert el programa amb la cançó aquesta, La Bicicleta, que no és la de la Shakira,
no
és la cançó de la bicicleta de la Shakira, sinó que és d'un artista, d'una persona que ha fet aquesta cançó, que volia posar-la en escena amb alguna cosa doncs, que tingués alguna cosa a veure, no?
El volíem tenir avui aquí amb nosaltres,
no,
però tenia una agenda
plena.
Tenia una agenda preparadíssima i no l'hem pogut tenir amb nosaltres, però era la intenció de poder parlar amb l'autor de la sintonia del programa.
Cal dir que una mica improvisada,
Sí.
Va sortir improvisat. Va ser pel Marçal Mora, que és un col·laborador també d'aquesta casa. Ens va dir, tinc una amiga que acaba de treure un disc i ha tret una cançó que es diu La Bicicleta i que podria encaixar. Me la vaig escoltar i quan la vaig escoltar vaig pensar, faré un videoclip. Un videoclip i l'aprofitarem com a sintonia del Trapasser.
Ostres, doncs, quina casualitat, El que és la vida,
I a més la vam estrenar el Dia Mundial de la Bicicleta.
Efectivament.
Això és important.
La cançó, el tràiler,
tot.
Com en diem, el videoclip.
El videoclip.
A mi em diuen el videoclip, que m'agrada molt, perquè com jo surti algun dia fotent algun videoclip, ja veuré segur que arribaríem. Però fent el videoclip va sortir el Dia Mundial de la Bicicleta, i això va tenir la seva gràcia,
Sí, va encaixar tot.
S'ha de dir que fins a fa dos dies és un vídeo que va recórrer 2.000 persones. És a dir, fins fa dos dies, que això ha anat evolucionant, vull dir que podríem estar parlant de que 3.000 persones han pogut arribar a veure aquest vídeo, escoltar aquesta cançó, tot és l'efecte aquest Trapasser.
I ha agradat molt,
Ha agradat molt, I no és moco de pau, com diria aquell,
Això.
Doncs, Bàrbara Escobar, Josep Grima, el Trapasser, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres compartint la presentació d'aquest programa, perquè de fet presentem avui el programa del Trapasser aquí en directe.
I en primícia.
Moltes gràcies, Aleix.
Moltes gràcies a vosaltres, que sou una casa estupenda, i que se us digui, se us proposi el que se us proposi, teniu una gent espectacular, sou una gent espectacular, i que tot el que pugueu fer amb la paciència i sobretot el contemple d'Antoni, que això és important.
Sí.
Aquella tranquil.
Exacte,
aquella tranquil·litat d'Antoni que et dona per darrere.
Antoni?
La veritat és que aquella tranquil·litat que dona Antoni per darrere, jo la vull posar a flor de pell, perquè és evident
que la feina és la feina i que tots hem fet feina, no? Sí. Però el que ha estat aquí també patint totes les hores i que de fet conjuntament hem portat la direcció d'aquest programa ha estat amb en Toni, que sense ell realment, quan vaig anar a dir-li Toni, hem de fer això, me va dir estàs xalat, però fem-ho. La veritat és que aquesta és la feina,
resposta típica de Toni,
que estàs xalat, però fem-ho.
En Toni s'apunta
totes les bogeries li agraden a en Toni, i s'ha de dir que en Toni parla poc i surt poc, però la veritat és que per mi és la peça clau d'aquesta casa.
Sense ell, ara mateix no estaríem fent el programa,
segur, segur. Per tant, des d'aquí, Toni, ens escoltis des d'on ens escoltis, que el tinc aquí a la nuca, aquí darrere.
Ho hagi com si estigués mort, tio.
No, però això, que moltes gràcies, home. Moltes gràcies a la casa i en particular a en Toni. Gràcies.
Fem una
i a
cosa,
tu, Aleix, evidentment.
Com acabaria l'altre... com s'acomiadaria el trapasser d'aquesta entrevista? A veure.
D'aquesta entrevista diria, gent de Ràdio Calella, sou molt ben parits. Ara sí.
Bravo. Quina millor manera d'acabar. Moltíssimes gràcies. Escoltem una nova música proposada, una nova cançó proposada per la nostra companya Sònia Muntanyola i tornem de seguida. Fins ara.
Especial Sant Jordi amb Aleix Duran.
El grup de música Mishima torna amb més força amb el seu nou disc, Ara i Res. Després de 3 anys reapareixen a l'escena musical. David Carabén i el seu grup el defineixen com un disc més descregut i alhora més romàntic i que, per cert, es presentarà el proper 29 d'abril a les escales de la Catedral de Girona al Festival Estrenes. Sentim qui més estima.
Embadalit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern. En canvi, aquí, a la terra, la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per nosaltres? Si no pot haver-hi, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo qui més estima. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos.
Sant Jordi a Ràdio Calella Televisió.
Un quart de dues de la tarda, continuem en directe al 107.9 de l'FM Ràdio Calella .cat, en directe en aquest especial de Sant Jordi des de la plaça de l'Església, una plaça de l'Església que es va buidant mica en mica, ja comença a ser l'hora de dinar, la gent comença a tenir gana, però nosaltres continuem aquí una estoneta més i connectem amb la nostra companya Tanit Casado, que ara sí, Tanit, ara sí que et veig en aquesta connexió.
Ara sí que et veig, Tanit.
Amb qui estàs? Veig que estàs amb en Subi.
Sí, estic amb en Francesc Sobiran, exactament, més conegut com en Subi.
En Subi, un clàssic de Calella, sí, també.
Que és el cap de la colla gegantera de Calella.
Correcte.
Bon dia.
Bon dia, Ràdio Calella.
Mira, jo volia preguntar-te què ens podeu dir de la vostra participació en aquesta Diada de Sant Jordi.
Bé, la nostra participació a la Diada de Sant Jordi doncs és ensenyar-los a Calella tres tipus de llibre. Un, que és el llibre de Ciutat Gegantera 2013, i l'altre llibre, i dos llibres de 100 gegants que hi ha les nostres figures en Quirze Minerva que es poden pintar, i després l'altre llibre és fotogràfic també amb altres gegants i evidentment també hi ha en Quirze Minerva. I a part, per poder disfrutar la mainada, el nostre Mastegamosques.
Què és el Mastegamosques?
El Mastegamosques és un personatge que es va crear l'any 35 conjuntament amb els gegants en Quirze de Minerva, que els van poder recuperar-los i fer-los, i van ser inaugurats per l'any 2002. Llavors, aquest any són 15 anys d'en Quirze i la Minerva i de Mastegamosques. I és un personatge que ens presenta Ciutat Gegantera, i a més el monument es va fer per Ciutat Gegantera el 2013, està a l'Ajuntament Vell.
I què ha de fer algú que vol ser geganter?
Bé, aquesta és una bona pregunta, perquè aquests moments la colla, aquell temps que vaig entrar, que ja porto 17 anys, ens fem grans, s'han fet famílies, tenim nens i nenes infantils que ens acompanyen, que porten els nostres gegantons. Llavors la meva crida, i aprofitant a Ràdio Calella, és pues, que ens comuniquin amb nosaltres, perquè necessitem nois i noies de 14 o 16 anys per poder portar capgrossos que tenim, i pels portadors dels nostres gegants en Quirze de Minerva, com l'Elisenda i en Bernat, a partir de 18 anys.
Perfecte. Doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres avui, i Aleix, et torno la connexió.
Doncs gràcies. Abans de marxar amb en Francesc, hem parlat del Mastegamosques, un Mastegamosques que va estar ahir present en el Juguem Cantant, eh? Doncs continuem amb el programa, i tenim amb nosaltres el president de l'ANC, en Xavier Ponsomènec.
Hola, bon dia. Molt bon dia i molt bona dia a tothom.
Igualment, aquesta passada nit heu fet un acte a la plaça de l'Ajuntament, concretament a la façana, heu penjat una senyera, perquè reivindiqueu que hi hagi una senyera a la façana del consistori de Calella, oi?
Doncs sí, és un acte reivindicatiu. Ja fa molts anys que no tenim una senyera doncs, que unegi a la façana de l'Ajuntament, que és on ha de ser la nostra senyera que representa tots els calellencs i calellenques, a part de tota la ciutadania de Catalunya. I bé, doncs, és una reivindicació molt antiga ja. O sigui, en el govern d'en Josep Maria Jué, doncs, quan governàvem Esquerra, es penjava de forma puntual en diades i actes puntuals, però amb la nova entrada del govern doncs, aquesta senyera doncs, es va treure i no s'ha posat mai. I doncs, és una reivindicació que moltes vegades hem fet aquesta demanda, que es posés la senyera en la façana de l'Ajuntament. Sí que tenim la senyera en el màstil, en el pal del centre de la plaça de l'Ajuntament, però creiem que no és on li pertoca, i ens agradaria veure, igual que la resta de municipis de tota Catalunya, doncs la nostra senyera a la façana de l'Ajuntament. Uh-huh. Una cosa institucional, no? O sigui, que és una cosa que normal, que entenem que hauria de ser així.
Tenir la senyera no està prohibit, vull dir que es pot tenir, no?
no és el mateix que tenir l'estelada, diguem-ne, no?
No, al contrari, l'estatut marca que la senyera ha d'estar a la façana de l'Ajuntament.
I per tant, aquí la...
per tant, doncs fem aquesta demanda i a més doncs demanem que un cop nosaltres simbòlicament l'hem penjada i hem buscat una senyera doncs que és de les mesures que li pertoquen en aquesta façana i s'hi pot quedar, no cal que la treguin, i demanem això, justament que no la treguin i que a més doncs ens agradaria que el pal que està al mig de la plaça de l'Ajuntament, doncs que hi ha aquesta senyera, es canviés per una estelada, de la mateixa manera que tenim una estelada en la rotonda de l'entrada del far i l'estelada que tenim a la plaça de Catalunya.
Va ser aquesta nit? Per què va aprofitar la nit?
Bé, doncs nosaltres els actes de reivindicació doncs els vam començar el divendres. Com sí. Bé sabeu, doncs vam canviar la famosa estelada gegant que roman doncs a sota de del far, aquesta estelada de 6x4 metres. Aquest any hem canviat el missatge. I bé, doncs vam quedar doncs que per Sant Jordi doncs ho faríem a mitjanit, no? Que quedés més que res amb la data del 23 d'abril. I bé, ho vam fer així, vam penjar a més, vam aprofitar per penjar el Tomàs de l'assemblea que endega la campanya del sí del referèndum. I bé, ho hem fet més que res per això, simbòlicament, perquè ja era amb data 23 d'abril i bé.
Heu redactat un manifest per això, no?
Doncs sí. Aquest manifest, doncs, expliquem una mica els arguments del per què creiem que aquesta senyera ha de presidir doncs la façana de l'Ajuntament i fem aquestes dues demandes que comentava, no? Doncs que no la treguin, aquesta senyera, i que doncs posin una estelada en el pal de la plaça de l'Ajuntament.
Sabeu si els regidors, l'alcaldessa, han tingut alguna reacció envers de...
No, de moment no se'ns ha apropat ni hem tingut cap mena de contacte amb cap membre de l'equip de govern. No sé si ho faran. De totes maneres, ja saben que nosaltres som persones de diàleg i estem sempre oberts a parlar i a escoltar tot allò que ens diguin. I bé, i si no ho fan, doncs bé, també cal dir que nosaltres hem fet aquest manifest, es podria dir també com a forma de pressió, perquè doncs, aquest manifest l'hem publicat en el moment que vam penjar la senyera i ho vam publicar i ho vam enviar en els mitjans de comunicació i ho vam enviar a tots els el miler i escaig de socis que tenim en la comarca des de Calella, i es pot mirar com que és una mesura de pressió, no? No ens fa pas por dir-ho i de manera transparent així ho dic, no?
L'Assemblea Nacional Catalana, Calella Decideix Independència, una entitat que treballa per promocionar aquesta independència de Catalunya, per treballar per aconseguir aquesta independència de Catalunya, fa múltiples accions i reivindicacions. Aquesta ha estat l'última. Teniu alguna més programada?
Doncs sí, el que passa és que no els puc desvetllar, però... Sí,
no ens pots avançar res?
No, perquè en tenim alguna més de preparada i clar, i a mesura que s'apropi doncs, aquest referèndum que s'ha de fer, en el mateix camí doncs, seguirem treballant per al sí, per fer la campanya del sí d'aquest referèndum, i alhora anirem promovent diferents accions que sobretot seran visuals. Seran visuals i evidentment cap a la independència. També cal dir que depèn de la resposta o no resposta que ens facin arribar des de l'equip de govern sobre el que hem fet aquesta matinada amb la senyera en la façana de l'Ajuntament, doncs nosaltres ja tenim diverses opcions per tirar cap a un cantó o cap a l'altre si no es manté aquesta senyera en la façana de l'Ajuntament.
Xavi, perquè la gent que es vulgui adherir a la vostra entitat, què ha de fer? On s'ha d'adreçar?
Molt fàcil, o pot venir en el nostre local que tenim en el carrer Bruguera, o bé doncs es pot connectar a la web de l'assemblea.cat i allà es poden fer de manera, doncs, a través de la web, es poden fer socis.
Perfecte, doncs, Xavi Pons Domènech, president de l'Assemblea Nacional Catalana Calella de Cedes Independència, moltíssimes gràcies.
Moltes
per haver convertit
aquesta
estona amb nosaltres.
I molt bona diada a tothom.
Igualment. Doncs amb en Xavi Pons Domènech, que hem parlat d'aquesta última reivindicació d'aquesta entitat en aquesta col·locació d'aquesta senyera en un dels pals de la façana
de l'Ajuntament. Fem una pausa i fem una petita pausa per la publicitat i parlem de un altre tema d'actualitat, diguem avui, perquè aquesta nit diguem que mig món es paralitza, perquè és un dels partits que fa que literalment el món es paralitzi, perquè aquest vespre hi ha clàssic, es juga Madrid-Barça, un partit que pot decidir el títol d'aquesta lliga. En parlem tot seguit amb dos barcelonistes i amb dos madridistes. Això serà després de la publicitat. Fins ara.
Especial Sant Jordi a Ràdio Calella Televisió.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral, administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937 tractant amb persones. Terines Group, estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 51 11. Restaurant Can Pepes. Menú diari per 12,50 euros i menú cap de setmana i festius per 18,50 euros. Can Pepes us recorda que continua obert tot l'any amb menú diari i menú cap de setmana i festius. Gaudiu de les seves especialitats al caliu de la llar de foc. Carns a la brasa, paelles, cuina catalana, peix, marís, cargols a la llauna, varietat d'arrossos i saboroses torrades. Restaurant Can Pepes, sopars per a grups i sopars d'empresa. Restaurant Can Pepes, al camí del mig, zona càmping El Camell i Hotel Tauro. Pàrquing propi. Més informació al 93 767 1622.
Ràdio Calella.
Especial Sant Jordi amb Aleix Duran.
Doncs continuem en directe, falten 3 minutets per arribar al punt de 2:15 del migdia i ens deixem donar per uns minuts la diada de Sant Jordi i ens centrem en un tema esportiu d'actualitat. Avui, com us hem dit abans de la publicitat, es juga un partit importantíssim, un partit que literalment pararà mig món, literalment, perquè aquest vespre es juga el clàssic Madrid-Barça al Santiago Bernabéu, un partit que pot decidir la Lliga. Ho parlarem amb gent del Barça i amb gent del Real Madrid. Començarem pels que jugaran a casa, pels que jugaran a casa, juguem al Santiago Bernabéu, per tant comencem per la part blanca en aquest cas. Quique Gómez.
Bon dia.
Bon dia i bona hora. Benvingut.
Gràcies.
Partida que ens espera aquesta nit, eh?
Bueno, un partit interessant.
I per part del Futbol Club Barcelona tenim gent de la penya solera barcelonista de Calella, el seu president i l'expresident Isidre Argelers i Juli Fàbregas. Benvinguts.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, un clàssic que arriba al Santiago Bernabéu amb el duel entre aquests eterns rivals, Madrid i Barça. El Madrid arriba líder i el Barça doncs necessita la victòria si no es vol acabar de despenjar per la lluita per aquesta lliga. Com ho veieu aquesta, com arriben els dos equips? Comencem pel Madrid, Quique?
Vale, pues mira, el Madrid jo trobo que home, és obvi que arriba amb millor estat de forma i millor estat anímic, perquè bé, bueno, la Champions ha condicionat una mica aquest partit també. I clar, en principi també si comparem banquetes i la plantilla, jo crec que el Madrid la té molt millor compensada i això en el Barça doncs avui, a més el factor camp el perjudicarà.
El Barça com arriba en aquest clàssic?
Jo crec que arriba un dia tocat, però el que diu en Quique, que diu que té millor equip, jo potser sí que té millor equip, però també té millor ajuda arbitral, perquè si analitzem només dos partits del Real Madrid i del Barça, jo ara us explicaré aquí què. Mira, el Madrid actualment té 75 punts i el Barça en té 72. Se juga a Les Palmes Real Madrid. Les Palmes guanya 1-0. Cap al final del partit, gol del Madrid en fora de joc. Un punt. Juguen el Real Madrid Deportivo. Juga el Real Madrid Deportivo. 1-1. Centro d'aquell d'en Cross. En Ramos remata de cap, fot falta en el central i és igual que sigui falta. 2-1. Són 2 i 3 punts. O sigui que queda per 72. Barça-Betis. Ja saps, tu van quedar 1-1, però realment tenien de ser 2-1 a fora del Barça, perquè el gol va entrar a 60 centímetres i l'àrbitre va dir que no havia entrat. 2 punts.
Però només comptes tot el que sigui pel Barça, no?
Perdona, sí, no, és la veritat, és que és actualment el que hi ha, eh?
Perdona un moment, demano temps mort, com el bàsquet, jo sóc més de bàsquet, ho sento, demano temps mort, aquí ha arribat el company d'en Quique, un altre madridista, saludem en Raúl García. Raúl, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Ara sí, ja hi som tots, ara sí, estem en igualtat de condicions, dos madridistes i dos barcelonistes.
Bueno, acabo,
ara sí.
Acabo?
Vinga, pot acabar, Juli.
Vale. Barcelona-Màlaga, gol d'en Piqué, anul·lat, va quedar 0-0. Un penal que no van pitar, són 3 punts, o sigui, eren 2 punts, no?
Vale. Va, Juli, però escolta, on te vols anar? Perquè el partit és avui, si analitzem tota la temporada,
vaig per aquí jo, perquè mira, depèn de l'àrbit que arbitri, hi ha la victòria pel Madrid, això ja ho saps tu tan bé com jo i com tots els espanyols. Els fans del Barça ho veiem així, ja és la pura veritat. Perquè tu, et dic una cosa, tu ets molt jove. Tu ets molt jove, perdona. I jo et doblo segurament l'edat. Jo des dels 7 anys que ja segueixo el Barça i segueixo el futbol. Fa 40 anys que vaig al camp del Barça. He estat al camp de les Corts en l'època d'en Kubala, de les 5 copes. Llavors jo he vist en el Barça, que no he vist el camp més equip, que amb un Barça Real Madrid de Copa del Generalíssimo, de la Copa del Dictador, resulta de que en Rife fa falta, em sembla que era l'Amancio, no recordo gaire bé, però em sembla que era l'Amancio, li fot falta a 1,5 metres de l'àrea i en Guruset, el cel sigui allà, que sigui allà on el Déu vulgui.
Juli, però tots hem vist aquest partit, igual sí, que vam veure el partit però del Chelsea que classificava el Barça per la final, vull dir que si ens anem tan lluny...
No.
Chelsea no, eh?
Bueno.
Chelsea ens van eliminar.
PSG. No, me remonto al Chelsea quan en Mourinho era allà.
Època de Mourinho, clar.
Era Mourinho, sí.
40 anys enrere.
Però parlen també del... Parlem també d'en Mourinho, com entrenava a l'Inter de Milán, que es van robar el partit.
Però escolta'm una cosa, Juli.
Els dos partits.
Tots els partits.
Allà i aquí, sí senyor.
No ens anem tan lluny perquè no val la pena, vull dir. El partit d'avui, tu, sincerament, tu creus que el Barça té millor equip, té avui un dia positiu com per guanyar?
Sí, per mi sí. Jo estic confiat que guanyarà 1-3, el que et dic.
1-3, a favor del Madrid.
Què diu? T'he dit 1-3, eh?
1-3.
Tu el tanto amb el que dius, eh?
Jo opino que el Barça també guanyarà, i el que dius aquí, Quique, que el Madrid té millor equip, no té millor equip. Arriba a poder amb un pèl, de forma millor que el Barça, però amb pèl de forma, físicament i així. Però el Barça, conjuntament, tècnicament, encara és superior al Madrid. Passa que arriba una mica més minçat de força física.
Yo creo que el centro del campo ya es cuestión de que lo jubilen, porque...
No, ni pensar.
Sí.
Ni pensar. Aquí tens que jubilar.
Què més voldríeu tenir?
Què més voldríeu tenir
vosaltres? Sí.
Creo ya que se merece una buena jubilación en Qatar.
Bueno,
este
petit que el voldríeu i ha vingut a parar
aquí,
eh?
Xavi, y hoy como poco 5. Hoy 5-0.
¿Qué dius ara? ¿Qué dius ara?
¿Qué
dius ara?
Y en el 93, Ramos. Para variar.
Veure, hombre, bueno, mira, Ramos, si remata de cabeza y hace falta, el árbitro le pitará el gol igual, porque ya lo hemos visto muchas veces este año. Mira, te digo una cosa. Ahora, el miércoles pasado hubo Champions, ¿no?
Sí.
Correcto.
¿Has dicho catalán?
Sí, tanto.
Porque me expreso más bien catalán, porque es la misma llengua. Bueno, es igual. Resulta de que juga el Real Madrid amb el Bayern de Múnich. Queden 4-2. Bon resultat pel Madrid, però dos gols fora de joc d'en Cristiano Ronaldo. Deixa'm que va. Mira.
Sí,
bueno, mira, escolta'm.
Sí, heu dit el partit d'avui, heu dit una cosa que és absolutament falsa i la pots mirar de manera objectiva o subjectiva com vulguis, però el Madrid té molt millor plantilla i molt millor equip que el Barça.
Jo no dic pas, no és discutible.
I és veritat que el Madrid no té un bon joc encara. No, encara no té un bon joc perquè juguen lents i el Barça encara, quan el dia que està bé, si el Messi està bé, el Barça juga... Si el Messi està bé, el Barça juga bé. Si el Messi no està... El Barça no juga. Llavors, el Madrid, si avui, per exemple, no hi fos en Cristiano Ronaldo, el Madrid jugaria igual o millor que quan juga normal.
Això pot ser, que dius, Quique, això que dius, a veure...
La defensa del Madrid és més completa, la mitja és més completa, i la davantera podríem estar discutint.
Perdona un moment. Però és més completa la defensa.
I si mires la banqueta ja...
Sí, bueno, això sí, perquè el Barça no fitxa gaire bé aquest any, o el Fred Blanc també. Perdona, això que dius del que has dit, d'allò... Què m'has dit anteriorment?
De Messi.
No. Que té millor...
Té millor plantilla i millor
equip.
I tant. Sí. I que el joc potser no és el fluid que hauria de ser per l'equip que té el Madrid. Sí, però que igualment està molt millor el joc del Madrid que el del Barça.
Ara m'ha dit el cap. Mira, jo et dono la raó, i que no sé si hi ha de precedentes, amb una cosa. Teniu més fons d'armari. Això sí.
I l'armari titular és millor. Si comparem laterals,
no hi ha color. Si comparem centrals, no hi ha color.
Si comparem mitjos, no hi ha color.
El fons d'armari el teniu millor vosaltres. Perquè nosaltres no tenim fons d'armari.
Ara teniu un
problema. El problema és aquest.
Teniu un problema molt important.
Antes en deien reserves, no?
Els dos laterals, si compares, per exemple...
Ara parlem d'armari.
Juli, si compares els dos laterals, Carvajal i Marcelo, amb en Jordi Alba, que porta mitja temporada a la banqueta, i en Sergi Roberto...
Amb en Sergi Roberto, no. Que té que veure que estigui a la banqueta.
No, jo t'estic parlant dels dos laterals titulars, eh?
Sí.
Només comparant això,
Sergi Roberto està fotent una temporada puta mare
i no és lateral, per això el Barça va segon. Però si la compares amb la temporada d'en Carvajal,
el Barça va segon perquè en Sergi Roberto està fent de lateral,
i tant, i molts, equips, dius, i molts equips el busquen en NBA,
sigut internacional siguent de lateral i no és lateral.
Entre los dos llevan 21 assistències de gol esta temporada, entre Carvajal i Marcelo. Si hoy funciona la manita cae, però vaya,
sí,
de clar, rigor
sí, manita. Això manita,
compte.
A veure si ens la fotrem nosaltres, la manita.
Neymar està pendent de veure si pot jugar o no.
Neymar
pot jugar
a Madrid.
No jugarà Neymar.
No es desplaça.
Per tant, no jugarà. Influenciarà la falta de Neymar. El trobaran a faltar els jugadors.
La trobaran a faltar, i tant.
Trobaran a faltar Neymar.
Home, si ho compares amb l'Alcàter, sisplau.
No, però saps què passa? No, perquè llavors diu això.
Però si no el voleu
jugar en Turan. I en Turan de fals davanter.
Encara m'ho poses millor. Llavors, en comptes d'una manita, cauran dues manites.
No, perdona. Els vegades que he jugat a l'art de Turan, fent en el puesto de Neymar, ho ha fet molt bé. Perdona, Quique, perdeu un moment.
Contra equipos de media tabla, eh?
Has dit, sí. Has dit que té millor defensa el Madrid.
I tant.
Sí, però li ha fet més gols, eh?
És veritat, però perquè el Madrid té un problema i és que no manté tant la pilota. Heu perd molt més la pilota.
Jo m'assembla que si un equip té una millor defensa és que li han de fer menys gols.
Una cosa és la defensa com a jugadors i tot això, i una altra cosa és el sistema d'equip. El Madrid va molt amunt i els dos laterals del Madrid són pràcticament extrems, amb la qual deixa desguarnida les bandes moltes vegades, però igualment, tot i així, el Madrid és molt més sòlid que no pas el Barça.
Sí, a més també
serà liquat, a més de sòlid.
Diuen que no fan gols. I el que fa més gols de la Lliga Espanyola...
El Barça és l'equip menys golejat i el més golejador. És així.
Menys golejat no. És el Villarreal.
Entre Madrid i Barça, el Barça té un percentatge de més 10 gols.
10 gols de
més 10 gols en la diferència. Però tot i així, el Barça no genera cap confiança a nivell ni de joc ni d'estabilitat. Perquè el dia... És que és així. El dia que no està en Messi, el Barça no funciona. I el dia que en Messi està... però es passeja, tampoc.
Per tant, el Barça té Messi dependència?
Bueno, en certa manera poder sí.
No, totalment.
Però bueno, també s'han guanyat molts partits sense Messi, o sigui, a veure.
I quan no hi era en Messi, qui li salvava una mica l'esquena ha estat en Neymar, i avui no hi és.
Bueno, i en Suárez.
No, Suárez sol no pot fer res.
Però Messi sí que serà avui, no? Messi és...
Messi és el centro del campo y la delantera también. O sea que si Messi funciona, puede haber algo de batalla. Si Messi se pasea...
Me parece que os he hecho 21 gol, el Messi, con los partidos del Madrid. 21 os ha hecho, ¿eh? 21, cuidado, ¿eh?
El día del PSG, en Messi no va tenir el dia... però el va tenir Neymar, o sigui, no tot és en Messi tampoc, eh? Aquell dia es va sortir en Neymar.
Precisament avui en Neymar no hi és, tampoc.
Home, bueno, doncs sortirà un altre, que vols que et digui?
Però no estan a l'altura el Neymar, ni l'Alcácer ni el Turán, penso jo, eh?
No, ni de lluny. Mira si no estan a l'alçada, que no han jugat res en tota la
temporada. Jo dic un 2-3.
Yo estoy muy cabreado con Neymar porque lo que hace con los zapatos no hay derecho con las zapatas. No hay derecho lo está haciendo. Además te digo una cosa, el otro día buscó la tarjeta, la buscó, porque a ver qué se le ocurre ponerse a arreglar la bota delante de que van a sacar una falta. Esto lo hizo expresamente.
Sí,
si quería, sí. Y entonces aplaudir al árbitro. Coño, que no sabes que esto va a ser falta. Ay, que te van a sacar la tarjeta.
Bueno, la premsa culé ho ven això com que Madrid ataca el Barça. La federació està pressionant perquè
no
hi jugui.
Perdona, ja t'he dit que tu eres molt jove encara.
També.
Amb l'època del dictador, ja el Madrid guanyava les lligues a la Federació Espanyola de Futbol.
Entens què vull dir? El dictador, el Barça va guanyar més lligues que el Madrid.
O perquè el Madrid no tenia res, però fins que va entrar...
Compteu-les.
Antes de no tenir el dictador, sí.
Què dius ara?
Però com va entrar el dictador... Escolta, i saps per què...
No està 14 anys sense guanyar una lliga.
Però escolta, si al Madrid realment manipulem les federacions, molt malament ho hem fet aquests últims anys perquè el Barça porti 8 lligues per una del Madrid, eh? Vull dir, molt malament ho hem fet.
Perdona, em porta 6 al Barça, una al Madrid...
Una al Madrid, una a l'Atlético...
Perdona, que li van robar. Aquesta l'última li van robar-li, eh?
L'última
li van robar-li, home, el gol d'en Messi era legal.
L'altre, si no guanyeu, robem.
Sí, és que és veritat, és veritat.
El Barça les guanya, el Madrid les roba.
Sí, senyor, i ara saps per què? Escolta, saps per què el Barça aquest any ha sigut tan bo? Aquest any, perquè ha tingut molt bons jugadors. Però tot i amb això no hem pogut.
Madrid un equipàs i avui veurà quan canvi i quan no canvi.
I en Rajoy i les altres han dit Pérez, haz lo que quieras, pero gana la Liga este año. No te preocupes que no cuidaré de comprar los árbitros.
Una última pregunta abans d'acabar aquesta petita tertúlia. En Zidane ha dit que no creu que la victòria del Clàssic contra el Barça asseguri el títol de Lliga al Madrid. Esteu d'acord? Una victòria del Madrid asseguraria la Lliga?
No, una victòria del Madrid pràcticament sí. Tenen que guanyar el camp del Celta, que tampoc està assegurat, eh? Abans, Quique, fora del micròfon, hem estat parlant i tu comptaves amb la victòria del Celta.
No és que comptés la victòria del Celta, és que, primer, que si avui el Madrid guanya se'n va 6 punts del Barça, encara li faltaria un partit, serien 9 si el Madrid guanyés el Celta, vull dir, que pràcticament la Lliga estaria pràcticament sentenciada, perquè a més el Barça quedaria ferit de mort.
Sí.
El que passa és que si avui el Madrid perd, tindrem una mica d'emoció fins al final, però vaja. Molt raro ha de passar.
Mira, si el Madrid guanya, ja l'haveix perduda, però si guanya el Barça, si el Barça guanya, encara té una esperança.
Yo creo que el Madrid, ahora con el ánimo que lleva de haber pasado semifinales, hoy es el día ya para darle la estocada al Barça, y dejamos ya la Liga sentenciada, y la Copa de Europa ya a puntito de caramelo.
Oye, una cosa.
Somos los reyes de
Europa. Oye, perdona. ¿Quién arbitra este año este partido? ¿Sabes el árbitro?
Nosotros nos fixem en
els àrbitres. No, yo tampoco, pero...
No nos hace falta mirar-nos, simplemente miramos el superfuego que tiene el Madrid.
Yo tampoco, no sé, nunca voy al campo del Barça cada semana y no sé quién el árbitro es. Entonces, si los conozco, lo veo quién es. No, pero no, porque es igual, porque todos son iguales contra el Barça, juegan todos contra el Barça y por eso es igual. Los nombres están es que sigue Hernán Hernández, como si es González, como si es Iglesias, Catedrales o Ermitres, es igual, sea quien sea.
Hem d'anar acabant aquesta petita tertúlia, però abans fem una petita porra. Res, molt breu, 10 segons per cap, vale? Comencem, va, Juli.
1-3.
1-3. 1-3. Sidru.
2-3.
2-3. Quique.
2-3-0. 2-0, va.
Un 2-0. Raúl.
5-0, me reafirmo.
5-0. Apa. Ui, aquí diuen que no. Doncs...
Ha passat a la història.
Ha passat a la història.
Si passés, ja passareu vosaltres a la història.
Exacte, sí.
Ja hem passat a la història.
Doncs, senyors, moltíssimes gràcies. Juli,
Sidro, Quique, Raül, moltes gràcies per haver compartit.
Ai, que ens ho passem molt bé.
I tant.
Gràcies a vosaltres.
I sobretot, doncs, que guanyi el millor i sobretot que veiem un bon partit de futbol, independentment de, del resultat.
Visca la Penya Solera i visca el Barça.
Exacte. I visca el Club de Futbol Calella.
I visca Calella.
Ara, aquí, ara m'has de saber, Quique.
Ara farà 100 anys, aviat farà 100 anys. Bueno, tot i amb això vaig donar la mà als contrincants, eh?
Clar que sí, per davant de tot sempre esportivitat, sí senyors. Doncs amb aquesta encaixada de mans entre culers i madridistes acomiadem aquesta tertúlia, fem una pausa per la publicitat i connectem amb la nostra companya Trinit Casal. Fins ara.
Sant Jordi a Ràdio Calella Televisió.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, tapes o les carns pastrami, roast beef, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts... Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ferreteria Bricolatge Calella. Fixa-t'hi, de tot per a tot i ofertes en còpies de claus. La qualitat en còpies de claus la trobaràs a Ferreteria Bricolatge Calella, al carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament. Ferreteria Bricolatge Calella, de tot per a tot i per a tots. Ferreteria, bricolatge, menatge, pintura, leds de tota mena i ofertes en còpies de claus. Fixa-t'hi, Ferreteria Bricolatge Calella, obert tot l'any. Carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Especial Sant Jordi amb Aleix Duran.
Passa un minut de tres quarts de dues del migdia, encara ens queda una estoneta d'aquest programa especial de Sant Jordi. Abans de continuar el programa, connectem amb la nostra companya Tanit Casado. Tanit, on ets?
Hola, Aleix, em trobo una altra vegada al centre de la plaça de l'Església, no sé si em veus ara.
Ara sí et veig, Tanit.
També em veus ara.
Amb qui estàs? Si no m'equivoc, veig en Marc Buc i veig en la Cristina, que sí?
Sí, estic amb en Marc Buc i amb la Cristina Gómez.
El PDeCAT i Esquerra Republicana, eh?
Exacte.
Doncs vinga.
Mira, jo li volia preguntar a Marc Buc que m'expliqui una mica la seva participació i sobretot el seu partit a la diada d'aquest any.
Bé, molt bon dia a tothom i primer doncs, desitjar molt bona diada a tots els calellencs i calellenques i doncs, també a tots els catalans i tota la gent que ens està visitant. Nosaltres, com a partit, doncs, som aquí avui celebrant aquesta diada que és tan bonica, no? Sant Jordi, que és el patró de Catalunya, el patró de tots els catalans, i a més doncs, aquesta festa tan bonica que és regalar doncs, el llibre i la rosa, i per tant doncs, nosaltres ens encanta formar-hi part i entenem doncs, que ja per un simbolisme i pel que significa per la cultura catalana doncs, hi hem de ser-hi, i a més no? Doncs, com a partit aprofitem doncs, per transmetre doncs, el nostre missatge i sobretot doncs, explicar quin és l'objectiu del nostre fet polític. I aquest any on estem especialment insistint i treballant i explicant el referèndum d'autodeterminació doncs, que volem portar a terme, i concretament doncs, estem fent una recollida de signatures perquè la gent s'adhereixi doncs, al pacte a favor del referèndum, i per tant doncs, aquesta és la principal actuació que estem fent aquest any.
Perfecte. Creus també que és favorable el fet de que caigui en diumenge la diada?
Home, sempre és d'agrair que sigui un dia festiu, no? Hi ha hagut molt d'ambient, la gent doncs, té temps lliure, pot venir amb tota la família i no cal doncs, que hi hagi presses, i per tant, doncs, és tant de bo doncs, pogués ser un dia festiu i no haguessin de celebrar altres festivitats.
A més, el dia acompanya bastant. I també estem amb la Cristina Gómez, d'Esquerra Republicana, i més o menys també volia preguntar el mateix, bon dia, i dir-te que m'expliques aquesta la participació del teu partit, no?, en aquesta diada.
Bé, doncs molt bon dia a tothom, o bona diada a tothom també.
Nosaltres, com cada any ja venim fent els darrers anys, també participem en una jornada festiva, reivindicativa. Jo crec que el més important i que compartim segurament entre tots és que avui és un dia d'estar al carrer, no? De parlar, de posar-nos en contacte tots amb tots, i per tant nosaltres i des d'Esquerra Republicana el que fem doncs, és també contribuir a estar al carrer, parlar amb la gent, que és una mica el que dona sentit també a la nostra presència i participació arreu, a la ciutat i també a nivell de país. Aquest any doncs, nosaltres el que fem doncs, és contribuir en aquesta gran tasca que estem construint des de fa temps també, no? I que és el nostre gran objectiu a dia d'avui, que és que es pugui que celebri el referèndum amb una gran participació, i per tant avui també doncs, en gran part el que fem és això, no? També parlar amb la gent, intentar engrescar tothom aprofitant aquesta jornada participativa, com deia, doncs, esperant això, sembrant i intentant contribuir també des del poble, des de la nostra ciutat, aquest objectiu nacional que tenim.
Perfecte. Doncs moltes gràcies als dos per haver estat amb nosaltres, i a l'Eix et torno la connexió.
Perfecte, Tanit, moltíssimes gràcies. Doncs tenim amb nosaltres en aquest estant a l'alcaldessa de Calella, la senyora Montserrat Candini, a la qual saludem tot seguit. Alcaldessa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia i bona diada a tothom.
Magnífic ambient el que s'està respirant en aquesta primera meitat de la Diada de Sant Jordi aquí a la plaça de l'Església, eh?
Efectivament, de fet, ja tal com s'ha dit, no? La Diada de Sant Jordi també sempre té aquest punt de, diguem, de connexió social, aquest punt de festa cívica que tothom l'espera i que tothom doncs, la disfruta molt, no? Enguany cau en diumenge, un temps espectacular, i aquestes ganes que tenim tots de reivindicar aquest Sant Jordi, que és la nostra ADN, no? Que és un poble cívic, un poble cohesionat, que és un poble que vol tirar endavant des de la revolució dels somriures, que se'n diu molt últimament, però que és veritat, i que aquesta revolució dels somriures durant doncs, Sant Jordi ens l'ha mostrat sempre amb una rosa i un llibre.
I el dia acompanya, això fa que la gent surti al carrer i les entitats es facin veure, cosa molt important per les entitats, i moltes aprofiten per aconseguir socis i que la gent s'involucri amb les entitats de la ciutat.
Efectivament, jo crec que és aquesta obertura, aquest, diguem, mirar-se fit a fit, aquest reconeixes, no? Ja ens coneixem tots, però reconèixer aquestes ganes de tothom ajudar tothom, perquè alhora tots plegats el que estem fent és disfrutar i reivindicar aquesta Diada de Sant Jordi, que és tan bonica, no? El fet d'anar a comprar doncs, les roses o un colliga com un deure també, doncs, no? Un colliga, una entitat sense ànim de lucre que acompanya doncs, a les persones, a les dones que tenen càncer, que els ajuden doncs, diguem, a superar des de la vessant emocional, doncs avui no? Surten al carrer, es ven roses i la gent va comprar perquè sap que té doncs, diguem, aquest valor afegit. No? Aquest tothom en tothom, trobar-nos tot i mirar-nos a tot i entre tots ser aquest poble cohesionat és el que jo crec que és una manifestació extraordinària any rere any que representa Sant Jordi.
La veritat és que fa goig veure el CAU, veure també l'escola Pia, l'escola Freta recaptant diners per el viatge, els seus respectius viatges de final de curs, diferents entitats com Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana, diferents partits polítics també, Esquerra Republicana i el mateix PDeCAT.
Partit Demòcrata, efectivament, sí.
Efectivament.
També... És una oportunitat també que els partits, doncs, lògicament, el que fem, no? El que fem és doncs, mostrar-nos, explicar-nos també quins són els nostres valors essencials per la defensa del nostre país, i això va molt directament lligat amb diades com aquesta, que són diades d'obertura, d'entesa, de civisme, i per tant els valors que van lligats als partits polítics, en aquest cas el Partit Demòcrata, que jo també represento, doncs és una bona oportunitat.
Abans hem tingut en Xavi Pons Domènech, president de l'Assemblea Nacional Catalana, que ens ha explicat aquest acte de reivindicació que han dut a terme aquesta nit amb la col·locació de la senyera en un dels màstils de la façana de l'Ajuntament. Quina ha estat... Quina reacció heu tingut des del consistori?
No, cap reacció, vull dir, tot allò que des d'una entitat i d'una associació puguem fer gestos, diguem, de reivindicació en aquest sentit, ens sembla bé. El que passa que els que tenim responsabilitats polítiques en aquest sentit, com que no volem entrar en aquesta picabaralla legal, i lògicament no parlo de cara a l'Assemblea, sinó de cara doncs, als jutges i els que d'alguna manera o altra doncs, estem cridats a donar un compliment d'unes banderes que tampoc ens sentim plenament identificats, per això en el minut zero el que vàrem fer posar un màstil molt gran
amb una senyera molt gran a la plaça de l'Ajuntament, perquè entenem que és no defugim cap responsabilitat, reivindiquem el nostre propi catalanisme, la nostra essència com a nació i com a país, i defugim de les picabaralles i de les persecucions judicials.
Per tant, entenc que aquesta senyera serà retirada del pal de la façana de l'Ajuntament?
Farem el que considerem fer en el moment que toca. Avui, el dia de Sant Jordi, segur que no.
Avui es mantindrà. Perfecte. Alcaldessa Calella, Montserrat Candini, moltíssimes gràcies per haver-nos atès en aquesta dia de Sant Jordi.
A vosaltres i gràcies per estar al peu del canó. Moltes gràcies.
Doncs amb l'alcaldessa de Calella hem compartit aquests minuts. Escoltem un últim tema recomanat per la nostra companya, la Sònia Muntanyola, i entrem a la recta final d'aquest programa. Encara ens queden un parell de temes per parlar, però serà després d'escoltar aquest tema musical. Fins ara.
Especial Sant Jordi a Ràdio Calella Televisió.
El grup 8 celebra els 8 anys de carrera musical amb un nou treball discogràfic i ho fa de la mà d'un dels productors més importants de l'estat, com és David Otero. Tot i que el nou disc no veurà la llum fins al proper mes de setembre, 8 publica No s'atura el món. La cançó ja està disponible a totes les plataformes digitals.
Tot això sé que no és fàcil prendre decisions. Sé molt bé quin és el camí que hem de seguir, el que ens porta lluny d'aquí, el que ens dona una senyal. S'atura, vine a mi, deixem de córrer, ja no tenim pressa. Poc a poc, pas a pas, tot torna a ser com era.
Pa, 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 passa el temps i no s'atura el món.
Qui va ser, qui va canviar?
Especial Sant Jordi a Ràdio Calella Televisió.
Doncs continuem en directe. Falten dos minutets per arribar al punt de les dues del migdia i malgrat ser l'hora de dinar, continua havent-hi bastant d'ambient aquí a la plaça de l'Església, malgrat el sol que Déu-n'hi-do el que pica, Déu-n'hi-do la sort que estem tinguent aquest any. Nosaltres continuem amb aquest especial Sant Jordi en directe des de la plaça de l'Església i saludem a la nostra companya Marta Hernández. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. Ara toca especial Festimatge 2017, que avui ja acabem, eh?
Avui s'acaba el Festimatge. Heu pogut escoltar aquests darrers dies a la Marta en la seva secció del Festimatge en aquesta casa. I avui ja està.
Acabem de fer la cloenda, acabem de lliurar els dos premis Torretes que ens faltàvem i no podíem acabar sense tenir amb nosaltres i parlar amb els guanyadors dels trofeus Torretes de fotografia i de curtmetratges. Els tenim amb nosaltres. El ganador del trofeo Torretes de fotografía es Francisco Hurtado, que viene desde País Vasco. Francisco Osuna, que lo acabo de bautizar. Hola. Osuna Hurtado. Acabo de mezclar sus dos apellidos. Es el ganador del trofeo Torretas de Fotografía. Bienvenido, Francisco, y felicidades. Y tenemos también a nosotras al guanyador del trofeo Torretas de curtmetratges pel curt La paciencia del agua, que es Guillem Almirall. Guillem, bon dia. Felicidades a los dos. Primera pregunta, ¿qué se siente al ser el ganador del trofeo Torretas? Francisco, empezamos contigo.
Pues imagínate, un trofeo como el Torretas, que tiene mucha importancia a nivel de España, pues ser el ganador es todo un honor, es un orgullo.
Estamos hablando de que se han presentado 363 autores, sí, sí. Poca broma, ¿eh?
Es muy, muy complicado, la verdad. Para mí es un sueño, o sea, no me lo esperaba para nada, pero bueno, con el trabajo y la dedicación todo es posible. Y tremendamente feliz y satisfecho con lo que ha pasado, ¿no? Para mí es un sueño estar aquí, en Calella, encima en el día de San Jordi. Que
fantástico.
Está precioso. Y bueno, que va a ser un día inolvidable en mi vida, la verdad.
Estamos seguros. Guillem, què et sents tu? Que ara em pensa que t'emportes el trofeu Torretes de curtmetratges. I han estat 681 films que s'han presentat. Poca broma, també, ser el guanyador.
Una sort i un plaer, i em sento afortunat i agraït pel premi, per l'experiència d'haver vingut aquí, haver passat el cap de setmana i haver conegut de gent, i bueno, només puc dir gràcies.
Parla'ns una mica del teu curt, de què va La paciència de l'aigua.
Bueno, és un curt que barreja una mica ficció i documental, que tracta d'un home gran que passeja per Barcelona amb un cop d'aigua, i bueno, és una petita fàbula, un petit conte metafòric en el que el personatge s'enfronta al sofriment de les persones que l'envolten, que viu un petit moment tràgic en el que es derrumba i que fa un procés de retorn cap a la naturalesa, que suposa una espècie de renaixement espiritual. Bueno, això és com a mínim el que jo volia plasmar. Uh-huh. Però és un curt que crec que deixa obert a la interpretació de cadascú, i que en el que importa no és la reflexió intel·lectual o el significat que un li doni, sinó més la part sensorial. I bueno, i estic content de que agradi aquí i que es valori, perquè no acostuma a ser un tipus de cinema que s'entengui o que agradi a tots els festivals, així que bueno, estic agraït.
Ens explicaves ara fa un moment, fora micro, que hi ha una denúncia social, evidentment, darrere d'aquest curt, i que la Fundació Arrels hi juga un paper important.
Sí, la recerca dels actors, no m'interessava buscar actors convencionals, és una cosa que no, crec que no funcionaria pel tipus de cinema, i el que m'agrada és conèixer persones reals que han tingut experiències diferents, i que el fet de fer el curtmetratge no sigui algo simplement, no sé, professional i fred, sinó que comporti el fet de conèixer aquesta persona i la seva realitat, i a la vegada que per aquesta persona suposi algo important per la seva vida, perquè així acostuma a ser. I a la Fundació Arrels vam conèixer el Jesús, que és un home que ha viscut 30 anys al carrer, que n'ha pogut sortir, i tota aquesta experiència que ell expressa molt bé amb el seu rostre i la seva mirada, crec que era fonamental per explicar la història, que no parlava directament d'una persona del carrer, però sí que tenia molt a veure, perquè el personatge durant el curt s'enfronta a moltes persones que estan en una situació difícil, que estan malament, i tot aquest realisme que es buscava doncs no es podia haver aconseguit sense haver comptat amb persones reals, diguéssim, que davant la càmera no busquen impressionar, sinó que busquen mateixos. Simplement expressar el que són, no?
Francisco Osuna, volvemos contigo, ganador del trofeo Torretas de fotografía. Háblanos de tu trabajo. ¿Qué tipo de fotografía la que te ha hecho merecedora del premio?
Bueno, merecedora del premio, a ver, el premio ha sido otorgado por la colección.
Ajá.
Entonces, bueno, hay de todo un poquito. Mayormente me considero un fotógrafo de paisaje,
¿sí?
Pero digamos que poco a poco me voy retomando o voy intentando hacer cosas nuevas. Y bueno, para esta colección he querido presentar un poquito de todo lo que hago. Retrato, bodegones, fotografía creativa y bueno, fotografía nocturna, bueno. Y eso, mayormente intentar abrir mi campo de, pues... Pues hacer cositas nuevas, vamos.
De hecho, el gran mérito del Torretas es que no está valorando una única fotografía, sino que está valorando toda una colección, blanco y negro,
eso
color,
es,
mar, claro,
es.
Hay todo un...
Por eso, lo bonito es pues hacer de todo un poquito, ¿no? Que al final la fotografía es eso, no centrarse solo en un tema porque es muy amplio. Entonces, siempre tienes más alternativas de mostrar.
Chicos, ya está, hasta aquí, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades, Francisco Osuna,
gracias
por el trofeo Torretas. Y Guillem Almirall, muchas gracias. Seguim. Arribem. Fem valoració, tenim una soneta per fer una mica de valoració del que ha estat el festimatge, et sembla, Aleix?
I tant. Per tant, ja es va sentar en Marçal
Mora.
En Pere Mas
i en Xavier Rigola també hauria de venir per aquí.
Xavier Rigola
també ens hauria de venir.
El cridem per aquí, en Xavier.
Perquè el que ens agradaria...
El Preci
que vingui. Perquè...
Ara sí.
Breument, fem una valoració al l'apartat de cinema. Com l'hem vist? Com l'hem vist aquest any? Com ha anat? Qui comença? Pere?
Cinema, estem molt contents del resultat final. Després de rebre en 681, creiem nosaltres que els que han sigut guanyadors s'ho mereixien tots. Llavors, pel nivell que hi ha hagut, ens sembla molt adequat i molt que et dona ganes per seguir endavant amb més possibilitats i amb més ganes.
Aquest any les projeccions de cinema les hem estat fent a la sala Mozart, a l'Ajuntament Vell i a la cafeteria de Tetera, que ja és un clàssic. L'any que ve està previst que continuï així o intentarem apostar més per la sala Mozart? Com ho veus, Pere?
Jo crec que és una mica molt
agosarat voler la sala Mozart, perquè
ja dir el que farem l'any que ve.
Vaja, bueno, ens quedem sense desvetllar.
Que per de pronta m'ha agradat molt aquest any poder-ho fer a la sala Mozart i crec que continuarem igual a la sala Mozart.
Una cosa que sí que cal destacar és que les noves tecnologies ens ajuden a que ens arribin curts d'arreu del món, però això clar, va en detriment que el dia de l'entrega de premis, clar, la gent que ve de Polònia no ens pot visitar a recollir el premi.
Bé, això és perquè, a veure, perquè nosaltres tenim relació amb les plataformes i llavors, és clar, cadascú que ha fet un curt el dona amb una distribuïdora i, és clar, allà hi porten curs de per tot. No són enviats particularment, són enviats per mitjà de distribuïdora i plataformes. Llavors és per això que és tanta varietat de països.
Clar. Marçal Mora, parlem del 9.5. Què diem del cinema 9.5?
Mira, aquest any, com pensàvem que era un any que tancàvem, perquè cada cop ve menys gent, cada cop som menys els que quedem. Pensem que el 9.5 fa molts anys que està portant al festival, però ha anat molt bé perquè hem tingut dues novetats aquest any que han servit per crear la llavor perquè l'any que ve es pugui parlar de no una renovació, però sí un ressorgiment del 9.5. Hi haurà produccions pròpies, que això fins ara no havia passat, i precisament aquest divendres vam fer una sortida cultural amb tota la gent del 9.5 a la Filmoteca. Es van no comprometre, però ens van prometre que estan en vies de comprar màquines de 9.5, reveladores, netejadors, telecinatge.
Oh,
vull dir que és una secció que creixerà en breu.
que no es morirà, que és la pena que ens fa, que dius, ai, el cinema 9 i mig, que és així com ja, que està cuetejant. No, encara hi ha gent que...
Bueno,
lluita,
era
eh?
La sensació aquest any, però sí. Per les promeses, si es compleixen, hem vist que no, que era el fi d'una etapa, però que en començarà una altra encara més potent.
Doncs això esperem. Senyor Rigola, què diem del cinema i del festimatge d'aquest any?
Jo crec, penso que ja està quasi tot dit. Tenim coses noves per l'any que ve. Aquest any, com ja ha dit molt bé en Pere Mas, doncs la cosa ha anat molt millor del que ens pensàvem. En Marçal i el 9 i mig ha tirat endavant més coses absolutament noves i que tampoc ens pensàvem, i per l'any que ve doncs ja tenim feina. Aleshores, tot el que pensem que podem fer comença demà.
I ara, clar, tenim tot un any de feina per endavant i de començar a pensar i començar a fer reunions. I respecte a l'apartat de fotografia, doncs el senyor Quim Sitjà, què ens dius, Quim? Com valorem el trofeu Torretes d'aquest any? Satisfet?
Sí, i tant, molt satisfet per la participació i la qualitat de les fotografies que han enviat a concurs.
Comentàvem ara fa un moment amb els de cinema que les noves tecnologies fan que, clar, cada vegada la gent premiada està més lluny i costa més que vinguin a recollir premis. Al final els haurem d'enviar tots per correu, no?
Home, venir que vingui un concursant que diu d'un premi de l'Amèrica del Sud o de la Xina o de Malàcia és la... problemàtic que se'n desplacin.
Bueno...
Però vaja, dintre del territori espanyol estem contents perquè dona una importància aquest premi i es ve la gent.
Sí, de fet hem tingut 90 premis i ahir a la gala de recollida de premis en teníem 25 o 26 sí, sí. Premiats, o sigui que
bueno, encara molt, estem allà.
Sí, encara anem mantenint. Senyor Quim Botey, com ha anat el tema de les exposicions, com han anat les visites, quina valoració en fem?
Potser m'agradaria més que hi hagués més gent de Calella, perquè la que ens porta el tema de control diu, ve més gent de fora que de Calella.
Això no pot ser, home, fem
diu,
una
home,
crida.
A veure, hem de fer una crida a la gent de Calella que hi vagi més, perquè li costa una mica travessar la carretera.
I mira que els hem posat fàcil aquest any amb el carnet de fidelitat, els hem donat una nit d'hotel, ni sí. Així aconseguim arrencar-la de casa. Ens hem d'inventar alguna cosa. Potser l'any que ve la col·laboració amb Ràdio Calella Televisió l'hem de plantejar d'una altra manera per incentivar més a la gent, eh? Ho llenço ara.
Jo ho deixo.
Deixo així, a veure si cola.
Senyor Rigola, què diem de l'apartat fotogràfic?
Home, jo crec que l'apartat fotogràfic té el nivell que tots nosaltres pensem que ha de tenir. Creiem que cada any ve gent, ja no dic de fora, em sembla que la gent que ve de fora d'Espanya és fantàstic que vingui, però penso que dintre del territori espanyol cada vegada hi ha més gent que vol venir al festimatge. Aleshores, quan des d'un punt de vista inicial havíem de pregar molt perquè vinguessin, que ara ja hi hagi algú que ens digui que vol venir, vol dir que les coses les estem fent bé.
Està claríssim. Doncs jo em sembla que ja està, que ara l'única cosa que ens queda és posar-nos a treballar per l'any vinent. Agrair a tothom que ens ha acompanyat i que ha participat del festimatge d'aquest any, doncs això, la seva participació, i aprofitant aquest darrer especial festimatge, m'agradaria molt, en nom de Fotofilm, agrair la col·laboració que Ràdio Calella Televisió ha fet amb l'entitat, amb aquest suport que ens heu donat aquest any.
Doncs moltíssimes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres, amb aquesta dia de Sant Jordi, que magnífic dia avui, que acompanya i convida a sortir al carrer i a fer ràdio.
I tant.
I a fer ràdio.
I fer fotos i fer cinema.
Ja tot.
Visca la imatge, eh?
Visca.
I visca la comunicació.
Ara. Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver estat aquí. Nosaltres el que fem ara, escoltem un tema musical recomanat, com fins ara, per la nostra companya Sònia Muntanyola, i entrem a la recta final d'aquest especial de Sant Jordi, perquè ja estem acabant, queden 3 minutets per arribar a un quart de 3 de la tarda i quasi que haurem d'anar a dinar nosaltres. Per tant, petita pausa i escoltem aquest tema musical i ens hi tornem a posar. Fins ara.
Aleix Duran, especial Sant Jordi a Ràdio Calella Televisió.
Un estrany poder. Aquest és el nom del nou àlbum d'un dels grups punters del nostre país. Parlem dels Amics de les Arts. El disc ha comptat amb col·laboracions de luxe. L'OBC ha participat a La llum que no se'n va i El vent tallant. El quartet Melt ha posat veus a Salvador i Casa en venda. El seu gran hit, va ser el primer avançament en forma de senzill. Waves in the gobble, when I see it, I wanna see. When I see it, I wanna waves in the gobble. Waves in the gobble, when I see it, I wanna see. When I see it, I wanna waves in the gobble.
Prenya es transforma gaudint, ballant, rient. Tothom al meu voltant sap la tornada. Jo fred miro el cantant i li dic decalat ja fa estona. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudo poetes. Feu quatre acords i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes. És l'hora ja d'entregar els instruments. Ella m'abraça, seiem, fluixet, li dic. Jo de cançons així, en una tarda, tampoc fer 25.
El grup 8 celebra els 8 anys de carrera musical.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
De la tarda, la plaça de l'església que es va buidant mica en mica.
Entrem a la recta final d'aquest programa i nosaltres el que fem ara és escoltar a la Laura Viciedo, que ella és una organitzadora del Festival Lúdica, un festival, un torneig de diversos jocs de taula que es farà el proper 13 de maig a l'Ajuntament Vell. Ahir vam tenir l'oportunitat de parlar amb ella. L'escoltem. Doncs avui ens hem traslladat al Casal l'Amistat perquè avui s'ha fet la segona jornada de Lúdica. I què és el Lúdica? Doncs ara la seva creadora, la Laura Viciedo, ens ho explicarà. Laura, molt bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una miqueta, per començar i per introduir a la gent, què és això del Lúdical.
El Lúdical és una jornada de jocs de taula i doncs el que volem transmetre a la gent és que pugui tenir un espai on pugui venir a jugar, on pugui conèixer jocs nous i que és obert per tothom i per tant tothom pot tenir accés, grans, joves, i bueno, és una mica apropar tot aquest públic que pugui jugar, que pugui passar tot un dia sencer o l'estona que vulgui a jugar a jocs diferents.
Com va sorgir aquesta idea? Perquè recordem que aquestes activitats surten dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calella, tot i que no va sortir en un principi com a projecte guanyador, pel seu baix cost i per diferents motius, l'Ajuntament ha cregut oportú que du a terme aquest projecte. Com va sortir aquesta idea?
Doncs això va sortir de que vaig anar a la Llopesfera amb diferents amics que tenim i un dels companys em va proposar de què em semblava si presentava un projecte que a més també havia estat coordinat per Banche Errante, que és una cooperativa també de jocs de taula de Mataró, no? I llavors em van engrescar. Al principi feia una mica de cosa, però al final vaig dir bueno, per què no, no? I em vaig mullar i vaig anar i el vaig presentar, i clar, al principi va quedar com la desil·lusió de que no havia sortit, no? Però bueno, després m'ho van proposar de portar-ho endavant i de tirar-ho endavant, i llavors juntament la comunitat lúdica i Banche Errante, no? Entre tots i amb ajuda de l'Ajuntament, doncs ho vam tirant endavant i en això estem.
Suposo que són moltes hores de feina, no?
Sí, perquè a més ens hem hagut de coordinar, perquè cadascú ha intentat fer una part, no? Uns fèiem la part més de creació de, dels flyers, les lones, tot el que és publicitat. Uns altres fèiem el que eren les xarxes socials, Facebook, intentar donar-nos a conèixer, no? I els altres, doncs, parlar en diferents llocs on poder fer prèvies perquè tothom pogués tastar una miqueta jocs de taula abans d'arribar al dia gros, no? on jugarem amb molts.
Heu començat, si no m'equivoco, heu començat el Diegos, vau fer una primera d'això, avui heu vingut al Casal Amistat, i el dia 13 de maig, coincidint per la cria per refugiats, feu ja el que és la bomba, eh? Explica'ns sí. Una miqueta el que trobarà la gent i què ha de fer per si vol participar.
Sí, nosaltres vam fer una primera jornada de jocs, que la vam fer en el Diegos. Vam tenir una participació d'unes 25 persones, més o menys, i va anar molt bé, no? Vam passar tota una tarda molt divertida, va ser d'entre les 5 fins a les 8, tot i que es va allargar una mica més, perquè hi ha jocs que s'allargaven i tothom els volia acabar. I llavors avui hem fet un altre al Casal de l'Amistat, que tot just he vingut d'allà, i també ha anat molt bé, érem uns 17, també quasi uns 20, i hem jugat a diferents jocs, hem jugat al Misterio, estaven jugant al Modern Art, i d'altres que la gent porta, perquè a més deixem que la gent pugui portar jocs de casa, que molts d'ells, doncs, per exemple, jo no els coneixia, que són alguns de llarga durada, alguns de curta durada, vull dir que hi ha molta varietat. I llavors el dia gros és el 13 de maig, ho fem a l'Ajuntament Vell d'aquí de Calella, perquè vam considerar que aquest espai tenia, bueno, a part de que és com, bueno, és, no deixa de ser un espai d'aquí del poble, no?, que és l'Ajuntament, sinó també perquè tenia com diferents sales, que a nosaltres també ens anava bé això, perquè com que volem dinamitzar diferents espais, perquè cada espai es farà coses diferents, ens anava bé que poguéssim disposar d'aquest espai així ja organitzat d'aquesta manera, no? I per inscriure's, en principi no hi ha una inscripció pròpia on tu has d'anar a inscriure't, sinó que és una jornada que és oberta des de les 11 fins a les 9 del vespre, on tothom pot anar a l'hora que vulgui, és a dir, tu pots anar a les 11, marxar a la 1, i si després vols tornar a les 3 i marxar a les 8, vull dir que és obert, tu entres i surts quan vols, i si només vols venir a fer una cosa en concret, doncs vens a fer aquella cosa en concret. Sí que és veritat que pels tornejos que es fan sí que ho has de dir abans, sí que has de dir, ostres, jo vull participar a tal torneig, més que res per gestionar la gent que hi participi en aquells tornejos. N'hi hauran tres, un és el torneig classificatori de Catan, un altre de Carcassonne i un altre de King of the Hill. Són tres que hem preparat, i en aquest sí que per gestionar la gent sí que cal saber una miqueta, doncs, l'engròs, no? I hi haurà també una ludoteca per la mainada, pels joves, amb jocs a partir de 6 anys, i també una generalista que serà per tothom, i també es farà jocs de rol, hi haurà qui muntarà partides de joc de rol perquè ja no, bueno, pels aficionats al rol, doncs, que puguin tenir també el seu espai. I després hi haurà jocs de molt de tipus, hi haurà d'estratègies, més de l'atzar, vull dir, més ràpids, més curts, que serà una varietat. Pensa que hi haurà uns 150 jocs, vull dir que es pot escollir entre molts.
Sí. I hi ha requisit d'edat o hi ha algun límit d'edat per arribar a un màxim?
No, en principi no, vull dir, és lliure per tothom, poden venir totes les famílies acompanyades dels fills. Sí que és veritat que per poder jugar sempre, normalment els jocs, com a mínim, et demanen un mínim d'edat. Nosaltres hem considerat que a partir de 6 anys sí que és més factible, però igualment pots venir acompanyat dels fills, tinguin l'edat que tinguin, només faltaria, vull dir, és obert per tothom.
Doncs per la gent que vulgui més informació encara, quins canals poden, es poden adreçar, quines adreces?
Nosaltres hem obert una pàgina de Facebook actualment, on normalment ja anem posant informació, està posat tots els horaris, hi ha l'horari especificat de cada hora que és el que es fa. Aquesta pàgina, si es posa en el Facebook Ludical, hi vas a parar directament. I també tenim el nostre blog, que és ludicalella.blogspot.com, que també s'hi pot accedir, i allà també hi ha tota la informació, més que res horaris, jocs, horari dels tornejos, fins i tot les durades del torneig, perquè entre 3 i 5 hores pot durar. Vull dir que està molt específic, i sobretot Facebook també, que constantment ja anem fent crides, anem fent post i anem dient, no? Però sí, si posem Lúdica ens podeu trobar a la pàgina de Facebook.
Doncs ja ho sabeu, si voleu participar a Lúdica us adreceu a aquestes adreces que us ha dit la Laura i allà tindreu tota la informació.
M'havia deixat comentar que també fem un sorteig al final de la jornada, cap a les 8:30, cap a la final, fem un sorteig de jocs de taula. També, vull dir, ho dic perquè que és això, que també hi ha aquesta motivació del final, que qui es vulgui quedar o vulgui venir a última hora, doncs que també hi ha aquesta, que hi ha aquesta activitat, no? Aquest sorteig.
Doncs perfecte, Laura, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui. Molta sort per el proper dia 13, que recordem coincideix amb la crida pels refugiats, ho recordem, i esperem que sigui molt d'èxit, que segur que en tindrà, eh?
Gràcies, moltes gràcies.
Doncs ja ho sabeu, a Lúdica, el 13 de maig, a l'Ajuntament Vell de Calella. Moltíssimes gràcies, Laura.
A vosaltres, gràcies.
Especial Sant Jordi a Ràdio Calella Televisió.
Doncs falten 5 minuts per arribar a 2:45 de la tarda. Entrem ja a la recta final, ara sí, del programa especial de Sant Jordi, i és hora d'acomiadar la nostra companya Tanit Casado. Tanit.
Hola, Aleix.
Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
A vosaltres, saps que per mi sempre és un plaer estar aquí i aprendre i millorar amb vosaltres, i sempre estic encantadíssima.
També és la primera vegada que fa ràdio?
També és la primera.
Doncs mira, ja tenim dos que s'han estrenat amb mi avui fent ràdio.
Sí.
Doncs t'ho has passat bé, no?
Genial, i l'ambient increïble, i ha valgut molt la pena veure això.
Doncs Tanit, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Ens veiem.
Doncs amb la Tanit, que ha estat al peu del carrer amb el micròfon inalàmbric, copsant les diferents reaccions de diferents entitats. I ara sí, Jordi Terme, aviam.
Tornem a l'inici.
Em fas molta por.
No t'he fet por perquè estic molt cansat.
Sí, no, ja hem de dir que en Jordi porta fent directe des de les 10 del matí? Has començat amb el coplejant?
A les 10 hem començat amb el coplejant.
Imagina't, fins quasi que 5 hores porta...
Fins que m'has fet fora tu.
Home, jo seguiria, el problema és que el jefe ens diu que...
Sí, que no t'hem de...
Que pleguem, perquè nosaltres ens posem davant d'un micròfon i...
I no querem, sí.
I sí,
perquè justament l'altre que s'estrenava a la ràdio devia ser jo, no?
Sí, segur. Sí.
Va, aviam. Doncs
vinga, què ens porta, Jordi?
Jo m'havia preparat una secció una mica per acabar el dia amb humor, i el que he fet és fer un recopilatori, com el que s'ha fet el Només Faltava Això, que ha recuperat una mica de música catalana de Sant Jordi,
sí.
Doncs jo he fet el mateix, però amb un criteri diferent.
Ui.
Jo és que he recopilat aquelles cançons de Sant Jordi cançons d'amor, d'aquelles que ens enamoren, cançons que no són el que semblen, haurien de ser d'amor, però no són ben bé. Es tracta de fer sortir volant els diferents grups i artistes del panorama musical català per les diferents cançons d'amor que han fet.
És que tu també t'agrada fotre el dit a la llaga, eh?
Sí, per això aquesta secció l'he titulat Cançons que no són el que semblen o que semblen el que no són, o digue-li com vulguis, eh?
Digue-li com vulguis, vinga, va.
El primer que passa per la pedra és... Lluís Llach. No riguis.
No, a veure què vols que plori.
Aviam, el primer és Lluís Llach, doncs sí, perquè l'entranyable autor que porta la darrera dècada retirant-se any rere any també ha fet cançons d'amor, aquelles cançons alegres i airoses que es fan per enamorar algú. Una cançó com, per exemple, aquesta que porta un títol molt treballat que es diu Cançó d'amor.
treballadíssim.
Si avui parlo d'amor és per dir-vos potser sense força ni traça que he fet tantes cançons amagant veritats sota un joc de paraules.
Bé, ja veus, Aleix, que aquesta és una cançó d'aquelles de Sant Jordi, maques i contentes per enamorar algú. Home, l'àlbum on es troba aquesta cançó ja dona alguna pista, perquè es diu Campanades a mort.
Alguna pista ja dona.
Alguna pista dona. En aquesta cançó que porta per títol Cançó d'amor, aquest títol que m'ha encantat. Has provat mai venir a una cançó de Lluís Llach?
No. No.
Jo sí que ho he provat.
I què ha sortit?
I ha sortit això. Si no havíeu sentit mai una cançó de Lluís Llach avançada, doncs ara sí que l'heu sentit, us dic segur que...
Però pel que no és japonès, això.
No ho sé. Ara ja heu sentit una cançó de Lluís Llach avançada, ja has fet una cosa més a la vida.
Sí, ja està, ja em puc morir tranquil, tu, ja està.
Exacte, va. Ara toca aquella part de la secció que faig per omplir. Saps allò que fas per omplir, que no té res a veure, però posa-ho pel mig. Sí, que no es nota, ja. I vas per omplir.
Made in Jordi Terme.
Exacte. Doncs ara faig sortir volant els 8. Aquest grup que català. I fixeu-vos en aquesta cançó. A mi em fa molta gràcia com diu les S's. Perquè una persona que no està acostumada a parlar català, les S's li rasquen molt. És el primer que es nota quan una persona que no catalana parla es posa a parlar català.
Sí.
Les S's és el que rasquen molt i això és el que els hi passa als 8.
He canviat, has pensat tot arreu. He posat taulons a les finestres, passi de cas.
Jo no sé si ho he notat, però és que a mi em fa molta gràcia. Aviam, si no saps bé dir les S's, no facis una cançó que diu he canviat els plans a tot arreu i he posat taulons a les finestres per si de cas. Si no et surten bé les S's, no facis una cançó així, home.
He canviat, has pensat tot arreu. He posat taulons a les finestres per si de cas.
En fi, va, i ara per últim surten volant els Brahms amb una cançó sublim que porta un altre títol tan elaborat com el de Lluís Llach, i aquesta, un títol molt complicat que tinc por que no l'entengueu. Aquesta cançó dels Brahms es porta per títol Cançó d'amor. Almenys ara tenim que la melodia sembla que va més animada. Però sí, atenció, perquè ara anirem a analitzar la lletra.
Aviam.
I al final descobrirem qui és l'enamorada.
Cuidado.
La cançó té un ritme millor.
Sí.
Ara, sí, sí. Millor.
Sí, sí.
Però atenció, perquè la lletra també és molt sucosa, aquesta lletra.
Ai, Déu meu, ja veuràs.
Meva estimada, jo me l'estimo tant. Però només pensa en mi quan la tinc al davant.
Fins aquí bé, la meva estimada me l'estimo tant.
Sí, no,
però,
aquí,
però
sí,
sí. Només pensa en mi quan la tinc al davant. Bueno, no hi ha ningú perfecte.
Va,
bueno,
escolta,
seguim.
És l'una de cos, té la pell llampant, va vestida de verd, porta un muca de blanc.
És bruna de cos, té la pell llampant, va vestida de verd i porta un mocador blanc. Una descripció molt concreta.
Sí.
Per ser una cançó d'amor.
El detall. Sí.
Bueno, però seguim acceptant-la,
Sí, vinga, va.
Un estel roig a la solapa, ella també viu lluitant. Si més no em dóna força per seguir endavant.
Un estel roig a la solapa, ella també viu lluitant, si més no em dóna força per seguir endavant. Almenys rima, hi ha una rima.
No, rima.
Sí, sí, i té un estel roig, vull dir que és, com ens diuen des de fora, és rojos, és rojo, és una roja, que en aquest cas.
Opa,
va, diu que l'enamorada se l'estima tant, per tant és una roja, com ens dirien.
Una roja, sí, sí.
Fins aquí encara bé, ara s'anima una miqueta això,
Vinga.
Teu cul tan rodó, té un coll tan excitant, té un suc que sempre estaria xarrupant.
Té un cul tan rodó,
té
un coll tan excitant, i té uns sucs que estaria sempre xarrupant.
Bueno, va, això ja, això depèn, ja es pot malinterpretar, ja es...
Ja t'he dit que aquí s'anima una mica. Sí, finalment, sí, fins, ja... ara fins aquí la descrivia, ara és el moment en què entra l'acció, eh?
Ai, Déu meu.
Ara ja comença a entrar l'acció.
Ja veurem.
La pren per la cintura, la posa horitzontal, i els meus llavis viciosos cap al mateix forat sempre van.
Pobra dona, eh? Perquè aquí ja comença el marro, eh?
Aquí ja comença a pujar de to, ja, eh?
La prenc per la cintura, bueno, bé. La poso horitzontal, depèn on estiguis.
Exacte.
Depèn on estiguis, ja, malament.
Ara aquí, si estiguéssim fent res, sortirien els dos rombos, d'això de 18, sí. Per això és de 18 anys, eh?
Olé, i ara ve l'acció més puntera, eh? I els meus llavis viciosos cap al mateix forat sempre van.
Cuidado, cuidado.
Aquesta dona, déu-n'hi-do. Ara anem a descobrir, finalment, ara aquí ens revela qui és l'enamorada.
Me l'estimo amb força, mai ningú estima tant. La meva estimada és una boita.
Me l'estimo amb força, mai no estima tant la meva estimada, i és una boidam, és una cervesa.
Una cervesa. Qui no estima una cervesa?
Qui no estima una cervesa? Per tant,
qui no estima una bona cervesa?
Regaleu-li una rosa a la primera birra que teniu al davant.
Exacte. La cervesa, tu.
Amb cançons com aquesta dels Rams. I amb això acabem, Aleix.
Molt bé.
Bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi.
I sí, molts... Gràcies.
Valgui la redundància. Bon Sant Jordi, Jordi.
Molt bé. I ara que hem tot llestit, podem anar-nos a dir amb tranquil·litat, eh?
Em sembla a mi que sí, ho acomiadem aquí.
Amb aquesta cançó dels Rams.
Passen 5 minuts de 2:45 de la tarda. Hem començat aquesta programació especial en directe des de la plaça de l'Església a les 10 del matí. Per tant, ja va ser hora que ens anem relaxant i callem una miqueta, perquè els paradises s'acabaran avorrits de nosaltres, perquè no callem ni sota l'aigua.
Perfecte, doncs vinga, acomiadem i ens trobem doncs a la propera.
La propera. Bon Sant Jordi a tothom i ens seguim escoltant i llegint a través de radiocalella.cat i escoltant el 107.9 de la FM. Gràcies i bona diada de Sant Jordi.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.